Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi un dia més. Va, ens hi tornem a posar. Comencem una nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, queda prou clar. I de fet és com cada dia, de dilluns a divendres, de les 9 i fins a les 12, aquest espai on busquem i treballem per una bona estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor del món mundial. Sempre ho diem així. 3 minuts que passem de les 9. Avui és dijous 16 de gener, programa número 3.702. No està gens malament. Si voleu dir qualsevol cosa, si voleu participar, ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 638 58 99 88 o un correu electrònic calaixera@rtv-alvendrell.cat. Pendents de tot el contingut d'avui, que per començar, i sempre és així, passa per el temps, la previsió amb en Marc Rodero. També ja hem triat una primera cançó que ens posarà ritme, ens ajudarà a començar encara amb més força, si cal. Això ens portarà cap a l'actualitat i les notícies destacades, que és un punt importantíssim. No ens el podem saltar. També els esports amb en Jordi Grell i el repàs que fem sempre a les principals portades dels diaris. Amb tot plegat, arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i encara seguirem amb més qüestions, només faltaria a la segona hora, per exemple, parlant de les seccions de la Lira Vendrellenca en el seu 45è aniversari. També recuperem novament aquesta secció per conèixer una mica més les interioritats i sobretot conèixer les persones que fan possible les seccions de la Lira, aquesta entitat. Doncs important i consolidada amb 145 anys d'història, que hem de dir. A banda, també recordarem punts importants en espai visual, en salut visual, amb l'òptico-optometrista Sílvia Edo. Repassarem l'agenda, arribarem a les 11, actualitzarem altra vegada les notícies amb la xarxa de comunicació local. I ens quedarà tercera i última part. Avui és dijous, així que avui toca parlar de cinema. És el dia que, telefònicament, la Belarús ens apropa i ens explica les estrenes de cine, fem la crítica, la crònica, xerrem, escoltem els tràilers i intentem passar una molt bona estona parlant d'aquest gènere de cine, de setè art, de gran pantalla. Ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja ho tindrem. Pim pam fora. Bé, a banda de la participació, les trucades, calla, calla, que no me les deixi. Participació i trucades, com és habitual, en els canals habituals, via WhatsApp o correu, que ja hem dit, i també telèfon 977 15 70 69. I aleshores, sí, amb tot això arribarem a les 12, arribarem al migdia i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i també per la paciència. Sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
Calaixera, un programa única de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
El temps, sempre pendents del temps. Només començar, com sabeu. Marc Rodero, molt bon dia.
Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
Segueix el temps anticiclònic i temperatures baixes, no suposo? De moment, de moment.
Amb algun petit canvi, Sí, és veritat que les temperatures avui a l'interior encara s'han mantingut força baixes. 3 graus negatius encara avui a la Bisbal del Penedès, però la resta han tingut tendència a pujar. Avui no hem estat per sota dels 0 graus, per exemple, al Vendrell, ni tampoc cap a la plana interior. Per tant, es nota aquesta mica de recuperació en les temperatures. Tot plegat perquè hem tingut una miqueta de vent marítim durant aquesta passada nit i matinada, que ha propiciat doncs, que hi hagués un cert moviment i que la temperatura no pogués baixar, i ara estem pendents ja d'aquest petit canvi que ens arriba durant la jornada d'avui. Serà vist i no vist i molt ràpid, però sí que hi ha una petita inflexió a vents de llevant gregal que farà que augmenti la nuvolositat. De fet, si mirem per la finestra i mirem a mar, ja veurem que hi ha una línia de nuvolositat que a hores d'ara està situada en aquell sector, però que a mesura que avanci el dia, aquesta nuvolositat anirà entrant, es farà una miqueta més compacta i fins i tot no descartem que de cara a la tarda, o més aviat ja vespre i nit, es pugui produir alguna precipitació. Poca cosa en conjunt, però no ho acabem de descartar. Per tant, aquest solet que fa hores d'ara, doncs, de cara a les properes hores, ha de mitigar per culpa d'aquests núvols que esperem que es facin més compactes. Les temperatures avui, sense gaires canvis, tot i que la tendència és anar pujant una miqueta, l'efecte de la falta d'insolació a partir del migdia farà que la temperatura quedi curta. Atenció, Pere, a la notable alteració marítima. De fet, hi ha avisos activats per part del Servei Meteorològic en aquest sentit. El vent de llevant gregal s'ha d'intensificar i, per tant, la situació marítima serà molt més alterada durant avui a tots els quadrants costaners de la comarca.
Bé, bé, perfecte. Doncs, Marc, actualitzem igualment les temperatures, com sempre.
Un pèl més altes, no gaire més, però sí que una miqueta més altes. 4 graus ara a Coma-ruga, 2 en tenim al Vendrell, 2 també a Bellvei i encara un grau negatiu a la Bisbal del Penedès.
Perfecte. Moltíssimes gràcies. Fins demà.
Fins demà, bon dia.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
Cançó per començar un dia més. Javito i Tetiets. Qui sóc jo?
Qui sóc jo? I em trobo per buscar-me i canvio de rumb perdent la direcció dins d'un mapa sense tu. Qui sóc jo? Hauria fet de mi si hagués seguit el camí que em deien a la uni, que vull disfrutar-ho tant com pugui mentre duri, que ara estem més vius que mai, tot gràcies a la music i una bona excusa per sortir de la rutina, gràcies a la maca i la casa sense piscina. I va passar el temps i les coses van canviant, sempre amb en Javito, en Pau Sanisto i en Rosman, i tot va tan ràpidament que me n'oblido del present i m'emprenyo per coses que sé que no són importants i deixar florir dins meu tot allò que porto a dins, acceptar-me i per fi deixar-ho anar, que ja ho tinc clar. Qui sóc jo? Lluny de mi. Si jo només vull aprendre una mica a estimar-me. Jo, lluny de mi. Si jo només, si jo només. Si jo només, si jo només. Si jo només, si jo només.
Javito i Tetiets, cançó per començar i per posar ritme aquest dijous qualsevol de gener. Qui sóc jo? En directe i en proximitat, com ha de ser i com ens agrada, el 107 amb 1 de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 11 minuts. Notícies.
Yeah.
Les obres del túnel ferroviari de Roda de Berà estan al 70% d'execució ara mateix. La previsió és que la setmana que ve es posin les vies i que el 3 de març els treballs estiguin ja enllestits. Els treballs que afecten un quilòmetre i mig de la via ferroviària i el túnel, que té una longitud de més de 400 metres. S'ha rebaixat el ferm de la via un metre i mig i això permetrà que els trens amb ample europeu puguin circular a una velocitat de més de 100 quilòmetres per hora. Així en feia referència al mateix peu d'obres al cap d'infraestructures d'ADIF, en Fernando Fernández.
S'ha hecho un esfuerzo muy importante, es un túnel que tiene 150 años y se ha hecho un reacondicionamiento del túnel, hemos conseguido adecuarlo, impermeabilizarlo, mejorar la superestructura, mejorar la fiabilidad de las instalaciones. Y asimismo hemos ampliado el gálibo, que es la capacidad de paso, la capacidad de paso de dimensiones que tiene en este caso las mercancías y bueno, los trenes, mercancías, viajeros en su paso por el túnel, lo que nos permite una mayor capacidad de transporte.
Les obres d'aquest tram ferroviari permetran garantir la millora del servei.
Pues nos permite adaptarnos a estándares europeos y al gálibo GC europeo, que es uno de los mayores gálibos para transporte de mercancías, y es el gálibo además adecuado para autopista ferroviaria, que es una puerta al transporte a mejorar sobre todo el transporte de mercancías en cuanto a capacidad de transporte.
La reforma del túnel de Roda és l'obra més important de la connexió ferroviària amb el sud de Tarragona i queden per realitzar altres treballs a la línia, com és l'estació de Sant Vicenç de Calders, que avançaran més ràpidament un cop el túnel quedi definitivament acabat. Si ho recordeu, aquest dimarts el Consell Comarcal del Baix Penedès anunciava en roda de premsa que augmentaria en 3.000 euros l'any el sou de gairebé el 50% de la plantilla. Els treballadors i treballadores beneficiats per aquest increment de sou seran justament els treballadors i treballadores de la categoria A2. Ara, la Junta de Personal Funcionari i les delegades de personal laboral del Consell Comarcal han anunciat que la representació del personal no ha estat informada del motiu d'aquesta roda de premsa. Estan a l'espera, diuen, encara de ser convocats a una mesa de negociació. Fins que la Junta no tingui una resposta en ferm per part del Consell, que es pugui sometre després a votació en una assemblea, el personal treballador continuarà amb les seves mobilitzacions. Per això, la propera concentració, de fet, serà avui mateix, avui dijous. Més qüestions, altres coses. La zona del Baix Penedès i la Costa Daurada tenen moltes similituds amb Califòrnia. El mateix clima, períodes llargs de sequera, ventades, la geografia, i s'han construït urbanitzacions ben a prop dels boscos. Tot això són factors molt similars als que tenen a la costa oest dels Estats Units i, per tant, grans incendis que es podrien reproduir aquí. Bé, tot i així, el cap de parc de bombers del Vendrell, en Joan Borràs, assegura que no cal que ens alarmem.
I entendre que poder els episodis, degut al nostre context geogràfic, doncs no poden no tenir la violència o la virulència que tenen en aquests territoris, que degut a la seva ubicació i al seu entorn geogràfic, doncs estan poder més condicionats a aquestes qüestions.
Punt a favor nostre és el tipus de construcció, que és un fet cultural i que aquí és molt diferent del que és més present a Califòrnia o als Estats Units en general.
Altra cosa molt important també és la tipologia constructiva de lo que seria el que hem trobat a Califòrnia, no? Que són edificacions que són molt menys resistents als incendis degut als materials que intervenen en la seva construcció, i evidentment aquí tenim d'alguna manera una tipologia constructiva que és molt més robusta, molt més resistent i molt més garantista.
Tot i això, en cas d'un gran incendi, els efectius dels bombers han de prioritzar salvar vides i béns, i això pot fer que hagin de descuidar les flames.
Si no podem atendre l'incendi forestal a la vegada es fa més gran i impacta contra més zones interurbanes o amb interfície urbana forestal, i és aquest peix que es mossega la cua que moltes vegades fa que entrem en crisi i que ens sigui complicat gestionar aquest tipus d'actuacions. Sense ser Califòrnia, sí que poden acabar passant situacions d'aquestes, i de fet ja se n'han donat.
Per sort, no és massa probable que afecti un foc d'aquestes dimensions al nostre territori, però cal estar ben preparats i previnguts per si acabés passant. En termes més culturals, el 29 d'abril de 1995 va obrir les portes al Museu Déu. Han passat 30 anys i per celebrar-ho s'han organitzat diversos actes pensats per seguir fomentant l'estreta vinculació del museu amb la vida social i cultural del Vendrell. A més, també es recordarà totes les persones que han format part de la història d'aquesta institució. Un dels principals objectius d'aquesta celebració és la promoció de la important col·lecció d'art català dels segles XIX i XX. Són actes pensats per que el públic de totes les edats hi participi. A l'organització els fa especial il·lusió perquè en aquesta celebració s'hi poden organitzar diferents actes. Així ho destaca la Núria Pallan, que és directora del Museu Déu.
Quan vam fer els 25 anys ho vam fer a porta tancada per la pandèmia i ens va quedar, no, aquella coseta de dir ho hem celebrat per xarxes, la gent ens va respondre, però la celebració no l'hem fet. Doncs faltaven 5 anys més, hem arribat als 5 anys més, tenim 30 anys i volem fer tot un seguit d'activitats durant tot l'any.
El Museu Déu forma part del mapa social i cultural del municipi, com destaca la regidora de Cultura i Patrimoni, Sílvia Vaquero.
El Museu Déu ha aconseguit en aquests 30 anys formar part, com dic, de la vida del nostre municipi, de forma molt activa. És un museu obert, és un museu molt plural, és un museu divers. No només és important per allò que s'exposa, sinó per les persones que formen i que utilitzen les seves instal·lacions.
Aquest 30è aniversari pivotarà sobre dues grans exposicions temporals. La primera arribarà ja de cara a aquest mes de març, ja que també vol vincular els actes del Dia Internacional de la Dona Treballadora. En aquesta exposició es podran veure obres de Luisa Granero, una de les dues dones artistes d'entre tots els artistes de la col·lecció del museu.
I això és normal. Si visiteu els museus, la majoria de museus són homes artistes, no? Perquè la societat del moment reflectia d'aquesta manera, i nosaltres, el Senyor Déu, doncs, no? Sorprenentment, va col·leccionar peces de dues artistes, en Granero i l'Olga Sakharov. Llavors, doncs, la idea és promoure una de les nostres artistes, la Lluïsa Granero, i portarem peces de col·leccionistes particulars, vull dir que moltes d'elles no s'han vist mai.
I en la segona exposició, que serà el mes d'octubre, es promocionarà l'art vendrellenc amb l'obra de Joaquim Urgell Carcas.
Si el museu vol promocionar els seus artistes, també vol promocionar l'art vendrellenc, no? Vull dir, sempre tenint en compte que el Museu Déu és de tots i és del Vendrell.
I a banda hi haurà xerrades, maridatges, dansa, música i la tradicional exposició infantil I tu que pintes, en què un any més el museu es desplaçarà a les escoles del Vendrell per explicar les obres d'artistes com ara Picasso, Klee, Kandinsky, Van Gogh o Sunyer. I acabarem parlant de la xarxa vendrellenca i amb aquest objectiu que tenen també de la divulgació i la conservació de diferents espais patrimonials del municipi i de la comarca. En aquest cas, la Federació d'Entitats Veïnals se'n dedicarà aquest any a reivindicar la importància històrica i patrimonial del tram de la Via Augusta del Vendrell. Un dels objectius d'aquesta iniciativa és que aquesta via romana sigui declarada per l'Ajuntament Bé Cultural d'Interès Local. Però la proposta no queda aquí, segons el portaveu de la xarxa, l'Antonio García.
Para que l'Ajuntament de Vendrell convierta en bien de interés local el tramo de Vía Augusta de Vendrell, que es un elemento que tiene más de 2000 años de historia, y por este motivo en los próximos meses llevaremos una serie de iniciativas que harán seguimiento de las que ya se hicieron en su día por parte de otras entidades del municipio y que tienen ese fondo final de convertir inicialmente el tramo de Vía Augusta del Vendrell en un bien de interés local y que a lo largo del tiempo iremos trabajando. También es cierto que una vez consigamos este primer objetivo, el objetivo no termina aquí. El trabajo de la Federación empieza por convertir el tramo de Vía Augusta en bien de interés local, pero el fondo de la cuestión es convertir este tramo en un bien de interés nacional.
Per reforçar la campanya de preservació de la Via Augusta, la plataforma d'entitats ha publicat un logotip específic. D'això en parla també des de la xarxa vendrellenca en David Salvador.
Hem dissenyat un logotip que acompanyarà tots els documents i les comunicacions de la federació. Aquest logotip té tots els elements identificatius de la Via Augusta, del camí ral, i a més hem afegit un text en llatí que traduït és la via de l'eternitat i la memòria, què significa això? Significa que no només la Via Augusta és un tram de comunicació terrestre entre territoris, sinó que a més hi ha un vincle etern amb el passat i amb la memòria de les civilitzacions que han utilitzat aquesta via durant més de 2.000 anys d'història. Hem d'insistir que el patrimoni històric s'ha de protegir, s'ha de conservar, i és una manera de portar el nostre granet de sorra a iniciatives del passat.
La Via Augusta és un dels pocs elements patrimonials de l'època romana que hi ha al terme municipal del Vendrell.
Escoltes Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Rosa, Peggy, Tramonos. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Les 9 i 23 minuts, seguim a més informació, però ara sí ja marxem cap a la informació esportiva. Aquesta és una feina d'en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol sala i ho fem amb derrota del Club Futbol Sala Vendrell per 4-5 aquest dissabte al Pavelló Municipal contra el Futsal Pacs, en un partit que, bé, malauradament, doncs es va tornar una mica a repetir la història del que ja anem arrossegant tota la temporada. Un Vendrell que no va fer mal partit, que doncs s'avança al marcador, que fa una molt bona primera part, se'n va potser només 3-1, que potser doncs pels mèrits fets doncs potser els de Miqui haurien pogut marxar amb algun gol més, i a la segona part doncs el Pax que va aconseguir donar la volta, tot i que el Vendrell havia tornat a posar-se per davant amb el 4-3, però els últims minuts doncs fruit del joc sense porter doncs feien bé, en el cas de porter jugador doncs aconseguien remuntar amb dos gols consecutius, i d'aquesta manera doncs de nou doncs els punts que volaven del Pavelló Municipal. Per parlar de com ha anat tot plegat, doncs com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, aquella dita d'any nou, vida nova, sembla que al moment doncs no us afecta, no?
Pues no, la veritat és que no. Ja ho vaig parlar una miqueta amb el teu company al final del partit, i el dia de la marmota, o sigui, dilluns ho parlàvem a l'entreno, no? Que és que si els partits, en comptes de durar 40 minuts, ni duressin 20, duressin només la primera part, estaríem mitat alta de la taula, saps? Estaríem 5 o 6. No sé, és algo que portem arrossegant tot l'any, que té difícil solució, perquè al final a mi em sembla que és una cosa molt mental, és una cosa que entren els pors quan a la mínima, i l'única manera que jo veig de que això se pugui mig arreglar és aconseguir que un partit no passi. Aleshores, quan aconseguim que un partit no passi, doncs potser guanyem en confiança i aconseguim que això es repetissi, però mentrestant, doncs és que serà molt complicat guanyar partits si ens acabem tirant així. Aquest partit semblava que sí, semblava que havíem trencat del malefici, perquè doncs anem 3-1, com tu molt bé dius, ens empaten a 3, fem el 4-3, semblem que calla, que potser sí, saps? Però aleshores apareix el joc de 5, on defensem malament, no, lo següent, i pues, amb 4 jugades de joc de 5 nos fan 2 gols, nos remunten el partit i ens tornem a quedar amb la caet.
A més, un altre cop una llasta, no? Perquè a més doncs era un partit que havíeu treballat, que de fet ells al principi us intenten sorprendre amb la defensa en zona, però ràpidament la treuen, perquè doncs aconsegueu fer el primer gol, i després bé, doncs malauradament doncs hi ha aquesta acció de, bueno, aquestes dues accions al final, no, que doncs potser no sé si és la falta de costum, no, d'aquest any, que no doncs no arriba potser els partits al final ajustats, i amb el joc de 5 doncs sorprenen, no?
No sé, havíem treballat, algun dia ho havíem defensat, ho havíem defensat força bé de fet, però de repent el dia que més ho necessitem ara en aquest cas, pues pues no en surt, no, no en surt, i ens costa molt car, sí. El motiu, no ho sé, perquè és que a part, tal com jo proposo les defenses, segons com no faig un gol, hi ha un culpable, perquè cada un té una feina en concret a fer. Depèn d'on estigui la pilota, cada jugador, cada un dels quatre jugadors, té una feina concreta a fer. I no direm noms, perquè no fa falta assenyalar ningú, però la persona que queda assenyalada en aquest cas és un jugador amb qui tinc una confiança absoluta, un dels nostres millors defensors tàcticament. Així que és que simplement que les coses no tenen que sortir, no nos surten, i fins que no aconseguim que això surti, pues estarem mermats mentalment i seguiran passant aquestes coses, possiblement. Nosaltres intentem treballar això, intentem treballar la mentalitat. Dilluns vam tornar a parlar molt sobre el tema, sobre com podem millorar perquè això no passi, i a veure si acaba passant, però és que és difícil. Per mi és difícil i és molest, perquè si al final el problema és que no sabem atacar d'una manera en concret, no sabem defensar d'una manera en concret, però és que el que passa és que som dos equips, som Dr. Jekyll i Mr. Hyde, i aleshores pues és difícil saber exactament com ho podem treure endavant. Jo crec que l'única manera que hi ha és guanyar confiança, i per guanyar confiança pues necessitem anar a un partit amb el que anem guanyant i que no ens remontin.
Per buscar doncs alguna cosa positiva, doncs destacar doncs tot el paper del Yahya, no? Que doncs és un jugador que era tot just, no?, el segon partit que anava convocat, i que doncs fa els gols que fa, que no són gens fàcils, i que per tant doncs és un jugador que bé, doncs ha demostrat doncs que doncs també pot aportar, no?
No, això ho sabíem segur, que el Yahya seria un jugador que ens aportaria moltíssim, era algo que estàvem convençuts. Al final és un jugador que està jugant aquest any a Platense, una categoria per sobre, que és un jugador que demostra, al primer entreno ja vam veure que era un jugador que de futbol s'alenta molt, i estem convençuts de que ens ajudarà. A veure si també la seva experiència, que és un jugador veterà, i que un jugador més veterà a la plantilla, pues també ens ajuda a lo que realment necessitem, que és a poder tancar partits. Perquè obrir-los ja sabem que ho sabem obrir, i que competim a saco a les primeres parts, exceptuant un o dos partits. Ara la qüestió és tancar-los.
Ara ja toca pensar en el primer partit, que serà de nou a casa, en aquest cas diumenge a les 5 de la tarda, al Pavelló Municipal contra el Nàstic, que és un equip que doncs arribarà amb la moral pels núvols, perquè arriba de guanyar la pista del líder, un equip que encara no havia perdut cap partit, doncs veia com el Nàstic li guanyava la seva pista, i per tant, doncs això ja demostra la dificultat d'aquest partit, no? Però bé, al final, és una mica el que comentaves també després del partit, no? Al final, doncs, si vosaltres doncs podeu mantenir el tipus durant els 40 minuts, doncs és un partit que es pot lluitar, no?
Sí, és que al final estem en un moment ja en què més que jugar contra altres equips, juguem contra altres mateixos, o sigui, sí, és veritat que venen de fer un gran partit a Cornudella, també és veritat que l'anterior perden contra Vila-rodona. La veritat és que els resultats últimament a la Lliga estan demostrant que el que ja és molta igualtat, que qualsevol pot guanyar qualsevol, i pues esperem que la setmana que ve pues el Vendrell pugui guanyar el Nàstic, no? Que és el que volem, perquè escapar, primer perquè crec que ens ho mereixem, i segons perquè crec que ens farà molt bé.
Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tu.
Miquel Mal, entrenador del Club Futbol Sala Vendrell, valorant aquesta derrota contra el Pax, i ara quan hem centrat en aquest proper partit a casa, que serà, com dèiem, aquest diumenge a les 5 de la tarda al Pavelló Municipal contra el Nàstic de Tarragona. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas amb derrota de l'Espai Cilira Vendrellenca per 7-3 aquest diumenge a la pista del Serralenc, en un partit on els vendrellencs doncs ja veien com el partit es complicava a la primera part amb un 5-0 en contra, i després, tot i que van intentar doncs reenganxar-se al partit, doncs ja no va ser possible, i per tant doncs van encaixar una nova derrota. Per parlar de tot plegat, doncs, com sempre, tenim l'Albert Gené. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com deia, doncs el fet d'anar ja 5-0 al descans, us imagino que ja va complicar-ho tot plegat, no?
Sí, la veritat que els primers minuts de la primera part vam sortir bé, vam jugar bé, vam crear moltes ocasions, però al final, els 7-8 minuts que vam desconnectar la primera part, al final ens van passar factura, i és quan ens vam posar, com tu dius, 5-0 avall. A la segona part vam intentar, bueno, intentar el màxim esforç, intentar remuntar, apropar-nos lo màxim, ni que fos. Al final també teníem dos baixes dels dos màxims golejadors de l'equip, que vulguis que no, doncs també ens costava més arribar a porteria, la veritat.
També no sé si va pesar el fet de la derrota anterior, no?, contra el Salou, que havia sigut força dura, i això doncs també doncs, potser us va restar una mica de moral.
Bueno, la veritat que el partit del Salou sabíem que seria un partit molt difícil, sabíem que a part no comptàvem amb gaires jugadors, amb les dates que eren i tot, i bueno, no, al final vam anar a Serral, nosaltres sempre amb la mentalitat de que arribava la victòria, i bueno, a la primera part doncs, bueno, es va esborrar una mica aquest pensament, però bueno, vam lluitar-ho tot el que vam poder.
Ara imagino que l'objectiu dels pròxims partits és això, no? Intentar recuperar les bones sensacions que heu acabat l'any passat i intentar doncs, que els partits doncs, s'ajustin una mica més, no?
Sí, sí, o sigui, ara estem a acabar la primera volta, encara queden 2-3 partits, estem intentant també tancar alguna incorporació nova, intentar una mica, perquè hem tingut un parell de baixes, llavors intentar tornar a tenir equip amb tots els jugadors, que tothom estigui bé físicament, que també és un objectiu per aquest 2025, i bueno, doncs fer una segona volta molt millor que la primera.
Ara ja toca pensar el primer partit, que serà aquest dissabte, 4:45 de la tarda, el Pollons del Guimarà contra el Morell, que és un equip que és el tercer màxim golejador de la Lliga, per tant, doncs ja dona fe que serà un rival també complicat, i per tant, bé, doncs us obligarà també doncs, a fer doncs, un esforç defensiu i intentar doncs, no repetir doncs, les errades dels últims partits. No?
Sí, sí, o sigui, és bàsicament això. O sigui, al final, una bona defensa treu bons resultats i és el que estem entrenant, és el que hem de seguir entrenant i millorar, que al final és aquí on es veuen els partits, on es trenquen els partits, a la defensa.
Doncs perfecte, Albert, esperem que així sigui. Moltes gràcies i molta sort per el partit.
Moltes gràcies
a tu. Albert Gené, capità de l'Espai Lira Vendrellenca, fent una mica de valoració d'aquesta derrota per 7-3 a la pista del Serralenc, i ja com anem estarats en aquest partit dissabte a casa, 4:45 de la tarda, el Pollons del Guimarà contra el Morell.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a 8:00 del vespre. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
I això, el de sempre, dels esports, saltem cap a les portades. Les principals portades als diaris, avui que és dijous 16 de gener. Sempre comencem pel Diari de Tarragona. Catalunya, capital Tarragona. Salvador Illa ha visitat cada 23 dies des de que va arribar a Palau. La llista de projectes en inversions pendents és llarga i és costosa després d'anys de promeses. El proper diumenge, Cambrils, per presentar el projecte del tramvia, tornarà president Illa a la capital. Altres notícies en portada, internacionals, una de les informacions destacades del dia. A Gaza, alto el foc en intercanvi de rehens. L'acord entra en vigor aquest diumenge. Biden s'acomiada de la seva presidència amb un acord històric. En seguretat, els residus enterrats a Tarragona causaven problemes respiratoris, detinguts a Constantí i a Riba-roja. El túnel de Roda de Barà ha superat ja el 70%, també s'explica en portada al Diari de Tarragona. I finalment, en salut, primer i caòtic dia sense pàrquing al Joan 23. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara, una altra de les portades habituals. Alto el foc a Gaza entra en vigor diumenge i tindrà una durada inicial de 6 setmanes. Hamas i Israel es comprometen a alliberar hostatges i presos palestins. L'acord arriba després de 46.000 morts i 15 mesos de guerra. I dediquen la fotografia portada a la imatge de l'eufòria a la franja al conèixer aquesta notícia. En política catalana, Junts i PSOE, negociació a contrarellotge. Els socialistes demanen que es modifiqui la petició de la qüestió de confiança. A banda, informe de competència contra la concentració bancària. Els europeus són l'excepció, el món celebra el retorn de Trump. I en esports, el Barça aprofita l'embranzida i escombra el Betis a la Copa. Finalment, un nou passeig travessarà el zoo, l'accés costarà 13 milions, unirà la Vila Olímpica i el Born i està prevista que s'obri a la primavera del 2027. Acabarem parlant de La Vanguardia, també centrats en el conflicte de l'Orient Mitjà, l'alto al foc d'Israel i Hamas 5 dies abans de l'arribada de Trump. Els islamistes lliuraran 33 hostatges d'entrada i Israel alliberarà presos palestins. El president electe dels Estats Units avança a Biden i s'atribueix l'acord. L'èxit de la primera fase determinarà si Netanyahu reactiva l'ofensiva. La Vanguardia també mostra la fotografia al respecte, on es pot veure un grup de palestins que van celebrar el pacte ahir a Deir el-Abab, al centre de la Franja de Gaza. El PSOE i Junts al límit per impedir la ruptura de la seva relació. Puigdemont exigeix tramitar avui la iniciativa per debatre una qüestió de confiança. I el TC aparta el magistrat conservador Macias de la decisió sobre l'amnistia. Segons acaba explicant La Vanguardia, el sector progressista del Tribunal Constitucional disposa ara d'una majoria més àmplia en el debat sobre l'amnistia, després d'haver estat apartat José María Macías, que s'havia manifestat abans en contra d'aquesta llei. Més notícies. El turisme bat rècords amb 94 milions de visitants estrangers. Areu destaca l'ocupació al sector amb 2,6 milions d'afiliats. En esports, la Copa del Rei i el Barça continua en estat de gràcia guanyant per 5-1 davant del Betis. Pas de gegant en la traducció entre idiomes a través de la intel·ligència artificial. I nova estafa d'un fals Brad Pitt, que aconsegueixen estafar 830.000 euros, poca broma. Bé, l'actualitat i la informació en totes aquestes portades, que són habituals i que, com sempre expliquem, ens ajuden a acabar de conformar una mica millor quina és la informació del dia.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
En alguna ocasió ja hem parlat d'aquesta importància que ha de tenir i que continua tenint aquest jaciment ibèric de les Masies de Sant Miquel, a Banyeres del Penedès. Tot just també en parlar amb el seu director d'excavació responsable, en Jordi Moré, l'arqueòleg Jordi Moré, que ens va conèixer i explicar la importància d'aquesta excavació. Doncs molt interessat sobre això, hem volgut anar una mica més enllà i, de fet, hem marxat al terreny in situ i d'excursió al propi espai de les Masies de Sant Miquel per acabar de conèixer aquesta importantíssima excavació. És un d'aquests temes que hem de tractar in situ i sobre el terreny, i d'aquí sortir d'excursió, que també ens ha creat. Ens acompanya una mica el responsable, el director de tot aquest jaciment, aquesta excavació, que inclús la denominació l'hem de fer correctament. Però bé, el presentem en primer terme. Jordi Moré, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos.
Vosaltres.
Ni poblat, ni assentament, ni ciutadella. Gran ciutat,
molt
gran
bé.
Capital, això.
Molt bé, les coses pel seu nom.
És que sí.
Quan parlem d'una masia, és una masia, és una casa de camperols. Quan parlem d'un vilatge fortificat, és una cosa petita, amb una muralla que encercla unes cases. Quan parlem d'una ciutat, estem parlant de 4 hectàrees i mitja,
clar,
que està donant serveis a tot el territori, administratius, polítics, religiosos...
Wow. Ostres! Això ho hem explicat, estem en aquest assentament, aquí a les Masies de Sant Miquel, de Banyeres... Jo crec, comencem per aquí, Jordi, si et sembla, que no som conscients
del que és això. N'hem sentit a parlar, això, d'un jaciment de tal, però crec que no som conscients de la importància d'això, eh, Jordi? Que sé.
Exacte, és un gran desconegut, de moment, de l'arqueologia catalana, però fa 4 o 5 anys que hem començat a posar-li, per sort, perquè ha sigut titularitat pública, li podem ficar mà, i podem entrar a investigar-lo, i el que té d'espectacular és el seu grau de conservació, que és espectacular. És espectacular. Parlar de parets en època ibèrica de 3 metres i mig, 4 metres d'alçada, és parlar d'un nivell de conservació que similar a el que podrien ser la Herculano o la Pompeia.
Ostres.
Amb uns nivells de conservació brutals que pocs jaciments ibèrics, per no dir-te cap a Catalunya, té aquest alt grau de conservació.
Vaja, això és un element únic, doncs, a Catalunya? I què li fa falta, doncs? Jordi, és que clar, explicat així, aquí fa falta que vingui, no sé, un equip més gran de persones que s'hi aboquin diners i que es converteixi en una zona d'interpretació, un museu, no digui-li com vulguis, no, és a dir, què és el que falta?
El teníem clitxat, el que ens ha sorprès, cada campanya que fem ens ha sorprès aquest jaciment, vaja, perquè cada cop és més espectacular el que anem trobant. Què és el que li fa falta? Bueno, ara per sort li tenim el peu al coll, que sabem la seva extensió, sabem les seves fases cronològiques, és a dir, ja el tenim una mica conegut, falta doncs el que sempre falta a totes les coses.
La pela.
La pela.
Abocar els diners.
La pela. Contra més diners tinguem, més podrem fer.
Clar.
Però així tot, encara que hi aboquéssim molta gent aquí, tampoc és que aniguéssim molt més ràpid.
Ja.
Perquè
no
digerir la quantitat d'informació que està donant aquest jaciment és molt lent.
Ostres.
Molt lent. És el que dèiem, que ha de ser un projecte a molt llarg termini, tot i que a curt termini podem fer molt, eh?
Val.
Si més no, per començar a donar-lo a conèixer.
Per això estem aquí, eh? De fet, també una conferència que vas fer ara fa pocs dies aquí al Vendrell, per donar-lo a conèixer, per parlar-ne, justament per aquesta informació, aquesta pedagogia d'aquest entorn. Això anem per a pams. Ja és un jaciment que fa molts anys que veu trobar, ja el teniu localitzat, però ara aquests darrers anys, que és quan heu contrastat la importància d'aquest espai a través d'un estudi geològic, d'uns radars, és quan us van dir aquí hi ha alguna cosa important. Tot i que ja us imaginàveu, per això.
Sí, ja el teníem constància des dels anys 80, l'equip del doctor Sant Martí i Santa Cana ja ens parlaven de que aquí hi havia el jaciment més bèstia de la Cusatània, del Penedès. Després, quan van fer una bassa als propietaris del terreny, bueno, van fer un forat on ens van demostrar el nivell de conservació dels murs d'aquí. I és quan es va declarar vecint. Finalment, el gran pas va ser el 2018, quan l'Ajuntament de Banyeres adquireix la meitat del jaciment.
Wow.
I és quan vam poder entrar aquesta metodologia de treball, que és el georadar, que ens va donar la planta gairebé sencera d'aquesta ciutat.
Ostres.
Això va ser un salt qualitatiu important.
Clar.
A partir d'aquí, poder intervenir i anar fent les campanyes continuades que fem cada estiu, o com ara, que la fem una d'hivern d'una subvenció que s'ha pogut esgarrapar, doncs,
clar.
Això farà avançar cada cop més.
Però quants anys fa que esteu treballant? Molts, Jordi?
Des d'aquí, el georadar el vam posar l'any 2018, que és quan l'Ajuntament el va comprar, gairebé el dia següent, vam aparèixer amb els trastos, perquè li teníem moltes ganes en aquest jaciment, perquè per sort el territori aquest som un equip de treball que el coneixíem des dels anys 80 que estem treballant.
Clar.
Però el que és el jaciment, fins al 2018 efectivament no vam poder-nos a posar a excavar.
Clar.
I és a partir del 18 que continuadament cada estiu fem campanya rere campanya.
Clar, de fet, és això, és una extensió. Bé, no és la més gran de Catalunya, hi ha de més grans, però la importància d'aquí és la conservació, que això ho remarques molt, Jordi.
Sí.
La conservació excepcional que pot donar moltes més dades i molta informació dels íbers d'ara fa 25 segles, no? Més o menys, si no ho calculem malament, són uns 25 segles enrere.
Sí, molt bé. I clar, és espectacular el grau de conservació, que ens dona moltíssima informació de caire científic, però és que a la vegada és un element fàcil de visitar.
Ja.
És a dir, la gent no veurà tres filades, quatre pedres, no? Que diuen el síndrome de les quatre pedres que tenim els arqueòlegs. No, la gent podrà entrar pels carrers, passejar, mirar a banda i banda, ostres, veure alguna casa excavada, alguna casa per excavar, com quan vas a Pompeia o Herculano, que vas pels carrers, hi ha cases per excavar, cases excavades, entres en una, això serà el criteri. És a dir, serà una eina molt bona a nivell de recursos d'informació científica, i a la vegada és una eina molt bona per conèixer el que és la cultura ibèrica.
Clar. De fet, també ja sabeu que aquí hi ha una cosa important, com a capital de la Cusatània, perquè tots aquests jaciments o aquestes troballes que hi ha a la comarca repartides per diferents punts, al Vendrell hi ha moltes, a la comarca n'hi ha moltes, que tot depenia d'un nucli, I el nucli és aquest.
Exacte.
Ja és veiem, la capital.
Ja veiem diferents tipus d'assentaments, des d'assentaments camperols, que és el que més hi ha, masies de fa 2.500 anys, assentaments artesanals, a la zona del Vendrell, metal·lúrgics, a la zona del Foix, de les capçalers del Foix, ceramistes, camps de setges, on guardaven els excedents cerealístics per comerciar amb el món d'aquell temps, amb el Mediterrani. Ens faltava aquest engranatge, algú l'havia de vehicular. Ja veiem que tots aquests assentaments formaven part d'un engranatge on un depenia de l'altre, i el que feia aquesta feina cohesionadora i d'organitzadora d'aquest territori, ens faltava la capital administrativa.
Saber el nom és impossible, no?
Algun dia el trobarem,
sí,
espero. En altres ciutats ens ha passat. Per exemple, aquesta que parlàvem de Tivissa, que també fa 4 hectàrees i mitja, s'ha trobat la prova d'encuny que ens marcava com es deia aquella ciutat fa 2.500 anys. Aquí algun dia ens sortirà alguna cosa que ens digui com es deia aquesta ciutat. Una ciutat sempre, què passa? Que té, és molt rica en quantitat i qualitat de material.
Clar.
Surten materials molt qualitatius que no ens sortien ni a les masies de Camperols, ni a les ciutadelles, ni en els assentaments artesanals. Aquí sí que surten elements de qualitat, sobretot ploms escrits. Qui et diu que algun dia, amb l'alcalde sempre fem la conya, surti la Piedra Roseta, no? Si en algun lloc pot sortir una llei en diversos idiomes, és en una ciutat on poden haver-hi barris que es parlin diferents llengües. No?
Això és el que us apassiona a vosaltres, els arqueòlegs, Jordi, sí o no?
Sí, tot. La veritat és que hi ha qui, bueno, és el que un cop em vaig comentar, no? Que hi ha els friquis, no? Del món de l'arqueologia, els que es dediquen més a coses d'agricultura, a analitzar les llavors, els de les ceràmiques, els dels metalls, els numismàtics, els epígrafos.
Sí.
A mi m'apassionen totes les coses, totes conjuntament parlades, ens podem una miqueta saber més elements de com eren aquests hiverns, la història d'aquests hiverns.
Sí.
El que et deia, som uns cotilles. I tot el que sigui tenir noves dades ens permet veure com vivien, què menjaven, com s'articulaven aquests hiverns. Fa 2.500 anys.
Clar, la part més visible són les parets, aquests murs brutals i impressionants que es veuen ja a simple vista, però la importància és aquesta, que aneu trobant, no?, ceràmiques, diferents elements del dia a dia de la ciutat de fa 25 segles.
Clar, sempre et diuen, quina és la peça que més t'ha fet il·lusió trobar? És que tot
impossible,
tot es fa, no pots decidir quin fill t'estimes més, no?
I això, clar, aquí segur que a mesura que aneu escarbant, perquè això és manual, ho deies tu, encara que vinguessin sense 50 persones, no aniríeu més ràpid perquè la feina és manual i heu d'anar molt en compte de no carregar-vos res. Clar. Però clar, anar trobant, anar catalogant.
Exacte.
No és una mica això.
Pensa que la feina de l'arqueòleg no és desenrunar. La feina de l'arqueòleg és excavar.
Clar.
I l'excavar té tota una metodologia més o menys complexa, que bueno, un cop t'acostumes és senzill com tota la vida, no? Però sí que no pots tractar la ceràmica de qualsevol manera, no pots tractar la terra de qualsevol manera. S'ha d'analitzar aquesta terra, veure quines llavors et dona, quin tipus d'anàlisi li puc aplicar, a la fauna el mateix, quin tipus d'informació li puc extreure a cada fragment, cada porció de terra que anem excavant, no desenrunant.
Per això és lent.
No és que no fem feina,
al contrari, és la part més visible, no?
Exacte.
Allò, no? Us imaginem amb un pinzell i de fent...
Molta gent es pensa que l'arqueologia és només l'excavació, només el jaciment, i no. Això és un 30%, l'altre 70% és el laboratori, aquest món dels friquis que deia.
Allò molt allunyat a l'Indiana Jones i aquesta gent, suposo.
Totalment.
T'ho dic molt, també, Jordi.
A classe m'ho deien, no? L'arqueologia com l'Indiana Jones, i els deia no.
Dic,
l'arqueologia és més com el CSI, que hi ha una escena del crimen, que és el jaciment. Aquesta escena del crimen has de documentar bé cada pista, fer-li la foto on ha sortit exactament, i després tot això ho portes, aquestes pistes al laboratori, al laboratori li treus més informació.
Passa
per unes màquines i el Grissom decideix, doncs, que com que hi ha tal puc, aquest home va
morir. Està interessant. És a dir, i a més explicant-ho com ho explica Jordi Estrespo, Us hem enganxat a la... Estic treballant, les mans en la massa, les mans a la terra, com aquí qui diu. Ara ja estan treballant, justament.
Sí.
I sou això, no? Una quadrilla, no sé com us anomeneu, quadrilla, equip...
El que dona la subvenció. Ara mateix devem ser 4 més en el laboratori, 3 més, unes 7 persones
total,
de mitjana.
Ostres.
Que estem treballant. I, de moment, estem seguint aquesta estratègia d'excavar els carrers. Perquè els carrers és el primer element que pot... contrabans millor vinguin més visitants i comencin a veure, a entendre això, i per tant un cop ho entenguin ho estimaran. L'estratègia que fem és, doncs, un altre cop repeteixo, Herculano Pompeia. Sabem els carrers i a partir d'aquí
es va ramificant,
mica en mica anar veient quina estratègia de de recerca i estratègia de difusió, sí, sí, paral·lelament, sí, sí, podem compaginar.
Clar, aquí poden sortir o habitatges, cases, allò, per evitar-hi, per dormir-hi, però també magatzems, on comentaves, cuines, forns, etc.
Què té una ciutat? Temples, edificis administratius, cases de rics, cases de pobres, zones de treball, tot això és el que hem d'anar fent mica en mica, i contra més temps estiguem, més coneixerem.
Podem saber quanta gent hi vivia aquí?
Impossible. Sempre es diu, per cada llar de foc 4 persones, no? Cada fogatge 4 persones, però aquí pensa que hi ha cases que no sabem si tenen llars de foc, si eren àrees de treball o són temples o són... També és, perquè un Pope ho va dir, pues mira, una casa, un jaciment de 5.000 de 5 hectàrees, 5.000 persones. Tu pots creure o no? No m'ho crec perquè no tinc una evidència
científica. Clar, no hi ha
dades,
no hi ha dades. És complicat de conèixer-ho, suposo,
sí, no? Sí, impossible saber-ho. Qui t'ho diguis que t'està mentint. Ja. És a dir, ja t'he mentit.
No, s'entén. Però que sí que podem arribar a entendre, tot i que l'estem parlant de molts segles enrere, és complicat, però amb aquesta percepció actual i moderna, clar, entenem que una gran ciutat, una gran capital, i que feia moure, no?, com diferents desplaçaments allà, tota la comarca, home... Oh, i dalt hi ha gent que hi devia viure, sí. I ens imaginem, torno a dir, ens imaginem.
Exacte. En termes relatius seria com, no sé, ara pensar a la capital Barcelona, hi viu molta gent.
Clar.
I després al Papiola o al no sé, hi veu menys gent.
Clar, doncs una mica ha de ser
això,
eh?
Hem de parlar no exactament quants serien, sinó que molts. Com que és el més gran, és on més gent hi viuria, clar, un hàbitat concentrat.
Ens hem d'imaginar aquest espai en un futur, esperem que no massa llunyà, això, un centre d'interpretació, un museu a l'aire lliure, o no tant a l'aire lliure, és a dir, no?, amb tot el material que es va recuperant, tot exposat, tot explicat, suposo, sí, com un estudi científic, tot això ha d'acabar així, d'una manera o altra, no?, sí, Jordi, per força.
Sí, sí, però és més, jo afegiria que com que això no ha de ser només un projecte de municipal d'aquí, que ja faríem un museu monogràfic, un centre d'interpretació d'aquí, sinó a nivell ja de territori, perquè sempre per entendre un jaciment ibèric l'has d'entendre en el seu territori. Aquesta ciutat no s'entén sense entendre les guàrdies, sense saber Cunit, sense saber els ceramistes de Pontons, sense saber de la ciutat ibèrica de Calafell. Tornem a refer aquests ponts d'unió que hi hauria fa 2.500 anys entre Calafell i Banyeres, les guàrdies del Vendrell, i refer-ho ara a nivell de difusió, no? No només a nivell científic.
No, sinó també social, social, cultural, econòmic, polític, inclús. Ostres, és una bona percepció aquesta. Clar, si era la clau fa 25 segles enrere, home, també hauria de ser-ho ara per força, no?
Està ben situat.
Exacte. Però perquè alguna característica en concret que creieu perquè aquest assentament aquí?
Primer, està en un bon enclavament, per comunicar-se amb la costa. Estem a 13 quilòmetres de la costa. Penseu que els ibers sorgeixen és una cultura que sorgeix a la zona de la Mediterrània, on comercien amb les grans potències d'aquell temps. Amèrica no es coneixia, per tant no existia. Grecs, romans, fenicis, cartaginesos, depèn del segle. Aleshores, clar, aquests estan implicats en el món d'aquell temps, en l'economia d'aquell temps. Aleshores, des d'aquí tens bona comunicació amb la costa, ja sigui a través de Marmellà, Foix, diries a petar el jaciment que hi ha a Cubelles, ara no em surt mai el nom.
El de la que està a la Mota, no?
La Mota Sant Pere, o a través del torrent aquest de Masies, fins a la Bisbal, i aniries a petar al Francàs, on hi ha un embarcador també important. I pel mig, aquí segurament deuen estar transformant tota la matèria prima que estan fent aquests camperols, aquests assentaments dispersos que en tenim un fotimer. Cada cop que es fa una autopista a la 16 en van sortir 9 d'assentaments camperols. Segurament fan la matèria prima, aquí es manufactura i després es porta a comerciar. I estàs implicat en el món, dins de la macroeconomia d'aquell temps.
Ostres, això, i teòricament som nosaltres, els humans moderns, els que ens creiem que hem inventat la civilització. Això em refereixo.
Molt bé, aquesta és la paraula. La paraula civilització, estem parlant de la primera ciutat que coneixem al Penedès, la més antiga. És a dir, la civilització no ens la porten els romans, ja vivíem amb ciutats els ibers, ja tenien una llengua pròpia, una moneda pròpia. La llengua, per desgràcia, ja no la coneixem, perquè van venir els romans i ens van aportar aquesta llengua que ara, un derivat, el parlem tu i jo.
Clar, que de fet també una de les claus de que es conservi aquest poblat així és perquè segurament al seu temps van haver de marxar a correcuita, no?, quan van entrar els romans, i va quedar com deserta, no?, aquesta ciutat. Sí. Havia quedat deserta, abandonada.
I la sort de que no hi ha cap ciutat a sobre.
Clar,
la sort
que
no Banyeres no està aquí, sinó que està a 3 o 4 quilòmetres.
Clar.
La sort de que aquí només va estar ocupat per un camp de maiers que ja no existeix. Ens hem encarregat de treure'ls.
Sí,
no
sí,
hi ha,
sí,
com a Tarragona, a Quesse, que és on hi hauria la capital de la Casatània, hi ha la Tàrraco romana a sobre, després hi ha la Tarragona medieval i la Tarragona actual. En canvi, aquí no hi ha res a sobre. Això és el que ha fet, bueno, la xamba de que estigui tan ben conservat.
Que això és la gràcia també, no?, de la història, no?, aquestes circumstàncies esporàdiques de la història que fa que això sigui d'aquesta manera. I aquí és, doncs, això, aquí s'ha reunit això. Deixem tornar al mateix, jo crec que és importantíssim. Fins ara ha tingut molt la implicació a nivell local de subvencions i també partides més generalitzades, però aquí faltaria això, És a dir, no, que finalment suposo que la Generalitat o un òrgan superior decidís que això és tan important, o que conegui i que sàpiga que això és tan important com és, i que hi aboqui, no, el projecte definitiu, i que es converteixi el que s'ha de convertir, això.
Sí, a més, ara nosaltres estem disposats a rebre, vull dir, estem preparats.
Clar.
Vull dir que som tot un equip que portem molts anys treballant, ja et dic, des dels anys 80, no som metges, això són cames de veritat, i estem preparats a rebre la màxim, bueno, el que puguem,
sí, el que sigui,
per fer-ho més rendible, no?
Sí, sí, sí.
Es baralla des d'aquest bé cultural d'interès nacional de demanem el 2% cultural, que això ho demanem a Madrid. Algun dia, quan vegin la importància, se n'adonguin, sí que ens poden abocar més diners. Ara necessitem més recursos, ja ho has dit, ja sigui la Generalitat o sigui Madrid.
Clar.
Quan piques a la porta sempre tothom et diu no tinc un dur.
No hi ha diners, però clar,
però això són... és inevitable que tard o d'hora... Sí, està, no?, condemnat a l'èxit.
Això m'agrada molt, perquè et veig amb aquesta confiança.
Segur.
No? Jo ho he vist des de fora, ja torno a dir, des de fora, on de dir, ostres, aquesta injustícia, no? Diu, com és que això que hi ha aquí i no sembla que no s'hi aboqui prou recursos, però tu dius, no,
és tranquil, qüestió de temps,
que això arribarà.
Arribarà,
tard
i contra
d'hora arribarà.
De tard o d'hora, i a vegades et sorprens i arriba més d'hora del que et penses, però el que està clar és que és un cavall guanyador. Parlant amb l'Amadeu, l'alcalde de Banyeres, sempre diu, això és un cavall guanyador, tard,
sí,
o d'hora, no hi ha més remei.
Sí,
que,
sí,
que...
Sí, sí.
Si no, anirem fent, nosaltres persistirem, com deia aquell, no, en Guardiola, no pararem, i per tard o d'hora aconseguirem la Copa Europa.
I a més, suposo que també en benefici de que vosaltres aneu treballant.
Sí, sí.
Ja vindran, em refereixo a aquesta passió que traspoeu, que us ho passeu molt bé dins la, sí, vostra feina, i que esteu gaudint al màxim d'això, sí, d'anar descobrint a cada pas i a cada punt trobar alguna cosa nova, i això disfruteu.
Disfrutem,
dir,
de moment
amb això...
i estem preparats per el que pugui venir.
Molt bé, que ja vindrà, esperem.
Exacte,
que
arribarà.
Que bé. Jordi, molt interessant, de veritat. Vindrem un altre dia.
Prou.
Ens deixaràs, no?
Clar, home, i tant.
Però contem de fer un apartat especial dels arqueòlegs.
Sempre
també
sereu benvinguts.
I que ens expliqueu com és la vida allò, amb aquesta professió, amb aquest ofici.
Això seria una sèrie.
Que és un altre tema, aquest,
Seria un serial. Ja.
Doncs també l'hem de fer servir. Jordi, de veritat, molta força i endavant.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10. Us parla Arnau Vilà. Acord entre Israel i Hamas per un alto al foc a Gaza. Després de 15 mesos d'hostilitats, totes dues parts han signat una treva que es farà efectiva a partir de diumenge amb el primer alliberament d'hostatges i l'inici de la retirada de les tropes hebrees de les zones poblades. El pacte atura una guerra en què han mort milers de persones i obre l'escletxa a l'esperança per a les negociacions diplomàtiques. El PSOE vetarà avui a la mesa del Congrés la tramitació de la proposició de Junts perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, se someti a una qüestió de confiança. Sumat té previst tancar files amb els socialistes per evitar-ho, tot i reclamar més gestions als seus socis. Tot plegat el dia en què el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, es reunirà amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, a Waterloo. Els governs català i espanyol avançaran en el sistema de finançament singular per a Catalunya el pròxim 24 de febrer a Barcelona. Serà la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. És la primera de les trobades que s'han acordat per complir els acords d'investidura de Salvador Illa amb els republicans i els comuns. Abans, el dia 17 de febrer, hi haurà una primera reunió d'infraestructures on la Generalitat demanarà el traspàs de la línia R1 de Rodalies. I acord del govern espanyol i les comunitats autònomes perquè el govern espanyol financi les xarxes més sostenibles que reclama la Unió Europea als pescadors. El pacte permetrà garantir el futur de la pesca d'arrossegament al Mediterrani i també que el sector acabi treballant els mateixos dies que l'any passat. Antoni Abad, president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, n'ha fet una valoració positiva al Notícies en Xarxa.
Al final no deixa de ser una bona mesura per la flota, perquè, bueno, passarà doncs més alevins, passaran per aquesta malla més alevins, i al final el que intentarem és de que aprofitar de tenir més preu perquè agafarem teòricament doncs més peixos més grans, amb una talla probablement de més bon valor comercial, no? Diguem-ho així.
La diferència entre les xarxes actuals i les que s'utilitzaran és el llum de malla, és a dir, l'amplada del forat, que augmentarà 5 mil·límetres de 40 a 45. I en esports, nou recital del Barça de Hansi Flick, que ha aconseguit el bitllet per als quarts de final de la Copa del Rei en golejar el Betis per 5-1. Els golejadors blaugranes van ser Gavi, Koundé, Rafinha, Ferran Torres i Lamine Yamal, que a més de marcar va tornar a fer un partit espectacular. En un dia, tot això, en què Araujo de moment seguirà al Barça i també va ser titular. I en bàsquet, triomf del Barça a casa enfront al Panathinaikos grec en la 8a jornada de l'Eurolliga, on destaca l'actuació de Jabari Parker amb 25 punts i 8 rebots. Això és tot pel que fa a les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Les 10 i 4 minuts, les notícies ja actualitzades de la xarxa de comunicació local i que ens aporta la segona hora, la segona part, que tot just comencem ara mateix. Avui és dijous, 16 de gener, programa número 3702. I sempre l'intenció i l'objectiu, com sabeu, d'acompanyar-vos sempre d'explicar-vos moltíssimes coses i buscant aquesta bona estona de ràdio sense anar més enllà. Doncs, de fet, cada 15 dies i recuperem ja aquest 2025 secció amb la Lira Vendrellenca per conèixer les seves seccions i sempre ho diem, sobretot la gent, les persones que fan possible aquestes seccions. Avui tornarà a ser un d'aquests dies. A banda, també recordarem aquests punts importants, aquestes recomanacions en espai visual sobre salut visual amb l'opticoptometrista Sílvia Edo. A les 11 actualitzarem les notícies, després encara parlarem de cinema amb l'Abel, com cada setmana, com cada dijous, i després encara participació i trucades per arribar al migdia. Doncs vinga, seguim i continuem. Segona part, som-hi.
Calaixera, un programa únic de tot. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Doncs no sé si encara es pot preguntar pel nou any. No sé, Xavier Mercader.
Bon dia.
Enri Fuentes.
Bon dia.
Com va l'any?
Bé.
Sí, no, encara s'ho preguntar, no? Que 16 dies... Sí, no, encara podem preguntar, no?
Sí.
No?
Sí, tot bé. Sí, sí, sí.
O donem-li un marge, no? Aquest 2025 sí, encara, no?
Sembla que hi ha una data, no? Hi ha una data que diuen fins aquest dia pots dir bon any, eh?
Sí.
Sembla que hi ha una data establerta. Fins a...
Podria ser. Home, sí. Els podem agafar la Candelera, que és quan teòricament hem de desmuntar el pessebre. Doncs,
el
no?
El 2 de febrer.
Podríem marcar-ho,
no? I que si la Candelera plora, el fred és fora. I si riu...
El fred és viu.
Aquí està.
A veure què passarà. El 2 de febrer, per això encara queda. Sí. Encara queda.
Esperem que aquest any sigui millor que el passat.
Sí, tant de bo. Tant de bo, i tant que sí, Javier, tant que sí. Bé, gràcies per ser-hi una vegada més, i una quinzena més, on restablim ja la periodicitat habitual d'aquesta secció, cada 15 dies, els dijous, el que dèiem, per conèixer les seccions, no només les seccions, sinó la gent i les persones que fan possible aquestes moltes seccions, deixant de banda ja el 135è aniversari de l'entitat, que n'hem parlat moltíssim, va ser el 2024, ja ho tenim finiquitat, no?, en certa manera.
Sí, sí. L'any passat van fer molts números rodons amb seccions de,
sí,
de sardanes i d'escacs,
de muntanya.
Sí. Però enguany ja, no ho sé, em sembla que no tenim cap número rodó de cap secció.
Bé, números rodons potser no, però,
no,
però que encara
però
queden...
Però sumem anys, sumem
sí,
anys.
Sí, i que encara queden moltes seccions també, eh?
Sí, sí, no? Sí, sí, sí.
Encara queden moltes seccions per, sí, per parlar i per explicar. De fet, avui ens aporteu una nova secció, que si us sembla, la presentem primer, el presentem primer, bueno, però abans anirem cap a aquesta part històrica.
Sí,
també.
Però ben bé no és una nova secció.
Bé,
és una
nova secció, secció no, perdó, existia, perdó, 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 perdó. Sí.
El que passa és que hi ha un nou president barra responsable,
val,
que és el Fran Giner, que, és, que ens acompanya, que li donem la benvinguda. A tant com a l'entitat com amb el teu programa.
Molt bé. Fran, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
L'any també bé?
Perfecte.
Perquè vosaltres jugueu a tennis tot l'any, eh? Faci fred o no faci fred, o faci calor, eh?
La veritat que sí, sí, sí. Les instal·lacions són obertes, que no són tancades, però si ens hem d'abrigar ens abriguem, i si ens hem de treure roba la traiem, però jugar juguem tot l'any. Sí,
bé,
sí,
està bé. Ja és això, l'esport a vegades té aquesta connotació.
Sí,
però em fa l'efecte que quan esteu jugant o esteu entrenant poc us hi fixeu amb el temps, no?
Doncs sí, sí, sí. La cosa és que, bueno, que t'agradi l'esport, que t'agradi el tennis...
Clar, i tant.
I bueno, i desenvolupar l'activitat amb moltes ganes i...
Sí.
I al final és això. I més que res la canalla que hi ha allà, sí, doncs que... Bueno, que belluguin, que facin esport, que s'ho passin bé i hi ha un ambient molt maco, la veritat. Estem molt, molt contents. Molt contents.
Estem acostumats o sentim molt a parlar dels esports col·lectius, que estan molt bé, eh? Que estan molt bé. Però que sembla que ho copsin tot, però també altres esports, com és el tennis, també té grans potencialitats, eh? A nivell esportiu i de valors, i etcètera, 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 en certa manera. A més, el tennis, que sempre ha tingut una gran repercussió aquí al Vendrell. No ho hem d'oblidar, amb grans noms, amb un gran club aleshores i que ara està recuperant l'empenta. Vull dir que el tennis sempre està molt present aquí.
Sí.
I no ens hem d'oblidar d'això.
No, 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 perquè, com bé dius, doncs aquí el Vendrell ha tingut... Bueno, ha tingut una empenta i ha tingut una repercussió força important aquí a casa nostra, però a Catalunya sempre ha sigut un referent amb el tennis, sempre han sortit molt bons jugadors,
sí,
sí. I la veritat és que doncs és una llàstima de que, bueno, aquesta secció hagi minvat d'alguna manera, però amb l'esperança de tornar a impulsar-la i que aquesta escola pugi i creixi.
I tant que sí, jo crec que sí, que ho farà. Ara en parlarem,
molt
Fran,
bé.
Ara en parlarem. Anem per l'ordre habitual de la secció, que sempre comencem amb la part històrica, que ara anirem cap aquí amb el Xavier, parlarem més acuradament amb el Fran i acabarem amb l'actualitat i les notícies, les news litter que ens portarà l'Enric,
Doncs sí.
Sí? Xavier, fem història.
Crec que valdria la pena, doncs, de rememorar un 23 de gener del 1897,
uh-huh,
en el qual va tenir lloc una vetllada literària i musical al Teatre Casino Circa del Vendrell. Aquesta ballada es va organitzar per fer un a recollir diners, com si diguéssim, pels ferits de les guerres de Cuba i Filipines, vendrellencs.
Val.
Pels vendrellencs.
Sí, sí, sí,
no?
Sí.
I la veritat és que s'hi va volcar, no? O sigui, es crea una... Això ho trobem sobretot al Vendrellense, no? Que és el diari de l'època, que és en castellà. I llavors diu, sabemos que hasta la hora presente han respondido al llamamiento nuestra filántropa Sociedad Coral Lira Vendrellense, nuestros compatricios residentes en Barcelona y eximios concertistas Pablo Casals y Bienvenido Socias, y además todos los elementos que en literatura aquí se encuentran. Eso es lo que digo, ¿no? Wow. Yo digo, no hay que decir que el vendrellense aplaude y hace suya la celebración de esta velada como otros actos análogos, ofreciendo luego sus columnas para el concurso de la redacción. Aquesta ballada es va fer i es va tirar endavant, i el que és potser significatiu d'això, era molt habitual fer-ho, no? Però que en acabar la ballada, que ja ho diu que és música literària, el Joan Ramon Soler, que això ja aquí n'ha parlat, i sobretot la Nati, que ha fet un... Que va llegir un apòleg que diu: donam a tots gràcies, joiel que el món admira. Són els músics artistes qual en l'acte han acudit, l'honrós i aplaudit coro que formen la nostra lira. Darà sos llors i sedes per fer ús del cobrellit. És complicat, eh? És com una mica...
El català de l'època, eh? El català de l'època.
Però, bueno, llavors, vull dir, no solament això, sinó que l'Ajuntament va tardar una mica, no? Perquè llavors trobem que l'Ajuntament, amb un acte d'una sessió de ple del 27, del 29 de juliol, diu que es donarà una medalla d'honor de l'Ajuntament del Vendrell, que sapiguem són els tres que es van concedir, amb aquests tres, que són el Benvingut Socias, el Pau Casals i la Lira Vendrellenca.
Molt bé.
Aquesta és una medalla que és de llautó, l'he portat perquè havia sigut, no?
Sí.
Vull dir, perquè és...
Treu-la. Ara, hi ha aquella cosa que a mi no m'agrada massa, perquè sí que estigui mirant per televisió ho podran veure, això, però la gent que està des de casa escoltant des de la ràdio no ho podrà veure, i això és una injustícia per a ells. Però, bueno, clar, és una... Espera't, farem una cosa. Ara farem un element, torno a dir, un element televisiu. Aguanta-la, que intentarem enfocar-la, d'acord? Així en directe. A veure si la podem veure bé, que la gent vegi. Una medalla que té, si no ens equivoquem amb les dades, 128 anys. Espera't, eh? 128 anys, ara la tinc enfocada. 128 anys, aquesta medalla de llautó, i que és una medalla d'honor de l'Ajuntament. De l'Ajuntament.
Donem la volta, no?
Exacte. Bé, tot un treball, això de...
És molt
maca. Preparàvem.
Aquesta és una entre altres elements que té el patrimoni de la Lira.
Clar, molt bé.
Que, doncs, que per això... Val a dir la veritat, que també com a dato curiós, quan va tenir les medalles fetes i l'Ajuntament, diu que les exposaran als aparadors de tres establiments, com són la botiga de teixits de Josep Mumbro, tots sabem, sí, que era Cal Mumbro, no? Sí, la Passanova, la ferreteria Fernando, Francisco Fernández Zorrilla, és una ferreteria que hi havia a la Passanova, i l'establiment Balau del Carreal.
Molt bé.
Aquí és on s'exposen aquestes tres medalles. Però això és curiós, perquè vam parlar un dia de la corona de llauret d'argent i d'or,
sí,
que va donar el marquès de Cubas, també la Lira Vendrellenca, i també la van exposar en un aparador.
Sí. Era la manera, suposo, que de fer-ho públic, no?
Sí, devia ser el Facebook de l'època, no?
Exacte.
Vull dir que, bueno, doncs jo crec que... A més que ens acostem al febrer, i crec que era el moment potser de rememorar aquest reconeixement que va tenir la nostra entitat, i que, bueno, jo crec que l'honora, entre d'altres, eh?
Sí, sí, sí.
N'hi hem parlat d'altres.
128 anys d'aquesta medalla i d'aquell acte, no?, d'homenatge social.
La veritat és que en aquell
cultural...
moment, per el que vas mirant més o menys, sobretot a la publicació de l'època i el llibre, doncs, que hi ha de la Lira Vendrellenca, i sobretot els llibres d'actes, els hi costava molt poc, eh? Vull dir que aviat s'apuntaven, no?
Sí,
s'ha de fer no sé què pels que venien, de no sé, vinga, apuntem-s'hi, no? Uh-huh. I ballades d'aquestes musicals s'han fet moltíssimes.
Sí, és veritat.
Per recaudar diners.
Sí.
Una cosa que també era molt típica era anar a fer una serenata quan un corista feia anys, o amb el director perquè es casava, vull dir, però, vull dir, hi havia un sentiment, jo no dic que ara no hi sigui,
no, ha canviat, simplement ha canviat, és diferent, la societat és diferent.
Venint a parlar amb el Fran, que ahir va venir a la primera reunió de seccions, i que, bueno, que doncs hi ha uns, jo crec que dintre de el que és la Junta General de la Lira hi ha un sentiment de pertany a una entitat i de remar-tos cap a una, no? Però vull dir, en aquell moment també ja era.
Sí. O sigui,
això és important perquè va haver un moment que es va perdre una mica i jo crec que s'ha tornat a recuperar aquest sentiment d'entitat. Que això, en el fons, és el que fa gran l'entitat. Perquè les entitats, vull dir, no la fan la Junta, eh? Vull dir,
la massa social de l'entitat.
Aquí està, i que se sentin partíceps de les instal·lacions i de tot el que pugui tirar endavant.
I recolzats.
Ara, només cal veure, que això potser en parlarà l'Enric després, això que munta la Miriam Buitrago per recaudar diners per la Marató.
És veritat.
Les seccions s'hi boquen totes a participar. Vull dir, no cal amb una reunió d'aquestes de seccions que fem, com la deies, diu, la Miriam diu, mira que vol dir fer això, apunta, vinga, som-hi. Vull dir que
no,
això és el que deia.
Està clar. Una entitat o una associació, tot i que potser el fil conductor o el pal de paller sigui, no, alguna casuística concreta, perquè associacions hi ha moltes i que tracten moltes qüestions. Però a banda d'això, independentment d'això, és un punt de trobada, d'això, de gens, d'interessos, etcètera, que no deixa de ser un punt de trobada social en qualsevol àmbit. I és aquí on ha de tenir la força la pròpia entitat.
Sí, no cal que
col·leccioni segells, que no. Està molt bé, però aquesta no és la seva força.
No.
És això, torno a dir, la gent que ho fa possible, tot això, no? Ni més ni
sí,
més.
Sí, i que com més gent pugui interactuar dintre dels... Vull dir, és el que hem parlat moltes vegades. Pràcticament se'ns està quedant petita.
Ja.
Ja vam llogar un local al costat, però, bueno, no sé, alguna cosa hem de fer, però, bueno, doncs, perquè hi ha gent que han manifestat de voler venir a fer una altra activitat diferent de la que fem, per avui, Enric, tenim la cosa magre.
Ja. Bueno, de fet, per això fem aquestes coses d'ampliació amb instal·lacions esportives municipals.
Va, clar, com ara, permet.
Com ens passa amb el tennis i amb el futbol sala. Sí.
Això, o embargar algun edifici colindant i tirar-lo a terra, és una possibilitat, no ho sé.
Sí.
Seria complicat, eh? Seria complicat. Però clar, no hi ha marge d'extensió on esteu ara. No, ara com ara, no. Sí que hi ha el local aquell, que és això, que és el que dius que heu llogat, però clar...
Bueno,
no...
Sí, són 100 i pico metres quadrats, quasi 180 metres quadrats.
Clar.
I allà hi ha inquibides, doncs, alguna secció, però bueno...
Està complicat.
Sí.
Bé.
Però bueno,
ja
veurem.
Ja veurem, exacte, ja veurem. Bé, anem cap al Fran altra vegada per parlar de la seva secció. Comentava, primera reunió que va existir el Fran, vol dir que això fa molt poc que estàs com a responsable de la secció.
Sí.
T'han enredat, Fran, sí, o com ha estat això?
D'alguna manera sí, però bueno, jo la veritat és que els meus fills van començar a jugar a tennis.
Molt bé.
Va ser una cosa així com espontània, que no és que siguem de tennis de tota la vida, però van començar a jugar i ja porten vora 6 anys jugant i bueno, i allò jo com a pare pues, vas anar a veure, a recollir, a veure com va, parlar amb els entrenadors, una cosa a l'altra, fins que aquest darrer any doncs, em vaig posar jo mateix a jugar, perquè com bé diu el Xavier, doncs aquí la Lira, jo no desconec altres clubs o altres entitats, però aquí no només juguem a tennis, sinó que han acabat els pares, doncs també ens ajuntem, anem a prendre algú, anem a sopar, una cosa o l'altra, i llavors tenim un ambient molt maco. Total, que entre uns i altres va dir, escolta, i per què no jugues tu? Hosti, doncs mira, la veritat és que... per què no? I m'hi vaig posar i vaig començar a jugar a tennis. Que han acabat el Jan Guixens, que era l'anterior president que fins ara hi havia, doncs veient la meva empenta i que jo també estava força involucrat, doncs em va dir, per què no t'hi poses tu de president? Perquè mira, jo ja sóc gran i dic, bueno, no ho descarto, deixa'm com ho rumi, però no ho descarto. i cap a finals d'any li vaig dir, mira Jan, que he pensat que sí, que estic amb empenta per començar a involucrar-me d'alguna manera, i ara primers d'any doncs s'ha fet oficial
el
canvi.
Així doncs que et va enredar Vicenç en Potis, és que ja el coneixem molt, el Jan aquí és més que amic per nosaltres, el Jan, però és enredon, és enredon.
Sí, però el que al davant s'ha de deixar enredar.
Sí, sí, home, i tant que sí, i tant que sí. Doncs a partir d'aquí, això, responsable de la secció, el funcionament continua més o menys igual, Fran, per això, és a dir, la iniciativa de potenciar l'esport en general, concretament el tennis, però abans ho deies també, especialment de cara als més joves, als més petits, no, que són, hem d'entendre com a classes de tennis, no? Com funciona això? Com funciona l'entitat, la secció?
Bueno, la secció és un esport com qualsevol altre. Al final és un nano doncs que li atreu aquest esport per lo que sigui, perquè ho veu a la televisió, perquè surt d'ell, perquè hi ha algun amic que li parla, i bueno, comença des de zero, vol dir que no ha agafat una raqueta en sa vida, i doncs a partir d'aquí és intentar fer-li atractiu a l'esport i crear un ambient maco d'esport, no només ell, sinó com deia als pares, una cosa, doncs, una germanor doncs, que fa això, que tiri endavant. I al final els propis nanos doncs, van evolucionant, i clar, això et fa sentir-te bé, i et clar. Fa... I amb això estem. Llavors, realment el que jo trobo faltant aquí, perquè jo, el meu xaval, que se li dona força bé jugar, i perquè també jo estic darrere, perquè m'agrada i sempre estem amb el tennis, doncs ha començat a competir també.
Ah, bé.
I quan surts a competir a altres clubs, veus aquest ambient de tennis que hi ha, que és molt maco, la veritat. És, imagino que altres esports també, clar. El tema de la competició, doncs al final fa una cosa... I bueno, la veritat que és impressionant els clubs que te trobes arreu de Catalunya i la quantitat de gent que hi ha al darrere d'aquest esport. Jo, la veritat és que fins que no t'hi poses... No
ho coneixes, oi?
No te n'adones ben bé de sí. Tot el volum que hi ha de...
Sí.
De gent al darrere d'aquest esport.
És el que dèiem abans, que altres esports col·lectius en equip, que està molt bé, no els desmereixem, però sembla que s'emporten sempre els titulars, no? I s'emporten sempre totes les fotografies i tot plegat. Però l'esport és tan ampli, i aquí ve la seva riquesa, no només el de contacte, que n'hem parlat tota moltes vegades, amb l'Enric, sí. Sinó també altres esports, com el tennis, que queden com més secundaris, no sé com dir-ho, no de segones, però són esports que per falta d'informació no s'acaben de conèixer. Però un cop s'hi arriba, i un cop es practica poc o molt, te'n dones compte, de que és una molt bona manera de practicar esport, també.
Sí. Jo, de fet, m'arriben informació, perquè jo també ho favoreixo, de que quan avui en dia, si tu t'agrada alguna cosa, doncs sempre pots involucrar-te en alguna cosa, i et van arribant, que si la revista d'això, que és informació de l'any, de la Federació Catalana, una cosa o l'altra, i realment doncs em vaig quedar sobtat, perquè veig al llegint la revista de l'any és les temporades, el curs, diguem, que és de setembre a setembre, doncs aquest any passat hi havia 25.000 federats.
Federats. Ostres.
A Catalunya.
Jo em vaig quedar sorprès. Em vaig quedar realment sorprès. I alhora, doncs, veure la quantitat de clubs que hi ha, clubs que són molts, ja són centenaris.
Sí.
És un esport que... Bueno, que és molt gran, però, bueno, no és un esport, diguem, com el futbol, com altres esports, doncs, que tenen més... Històricament han tingut més...
Sí, més pes, pel que sigui.
El futbol s'ho emporta tot, moltes vegades.
Sí.
Però darrere de cada esport, en quan profunditzes una mica, hi ha un món que és inimaginable a vegades. Sí. Però hi has d'entrar, com li passa amb el Frank.
Clar, has de travessar la porta, has de travessar una mica la frontisa.
Sincerament, el futbol quasi que s'ho emporta tot. Sí.
De totes maneres, a la Lira sou 20 i pico, no?
Sí.
Ah,
veus? Sí.
Clar, és que...
Ara hi ha 23 alumnes de totes les categories. Aquesta setmana doncs, m'ha arribat que hi ha 3 més interessats.
Ostres.
De fet, un comença ja aquest divendres i els altres dos estan a veure com es poden quadrar, perquè una altra cosa són les
La logística,
el número d'alumnes per pista, perquè clar,
les edats, no, potser a vegades,
correcte,
que no,
les edats, sí, per poder combinar el nivell que té un, perquè si poses un que no en sap amb un que té un cert nivell, doncs les classes s'han de...
Sí, sí, ho sé, aquestes coses.
Sí. Les coneixes, Enric?
I llavors és una mica complexa, doncs, quan tens una... Bueno, tens una estructura, diguem, de secció que és petita, a l'hora d'anar pujant, sí, sí, doncs sí, és complicat, no?
Això no hem d'imaginar, doncs, que no hi ha entrenos, sinó cada dia, gairebé cada dia, suposo, oi, Fran?
Sí. La veritat que de dilluns a dissabte, raro el dia que no hi hagi. Sí. És complicat, també, perquè avui en dia els nanos tenen un munt d'extraescolars.
Ja, aquesta és una altra.
Tot tipus.
Aquesta és una altra.
I llavors, doncs, és complexa. Però, bueno, la veritat que nosaltres intentem, doncs, que el que està una mica interessat, fer-li veure, doncs, que l'esport és molt important. Uh-huh. Al final, entre avui en dia, com a les xarxes socials, el nano que està amb l'ordinador, amb la tablet, una cosa o l'altra, aquest de...
Sí, de
posar-se allà i de, bueno, de bellugar-se, de fer esport i...
Clar, i jo crec que és un dels esports d'aquesta combinació. Bé, l'esport de contacte també, el taekwondo també passa, és cert, que és també on aquesta combinació de tècnica,
sí,
i força física, per entendre'ns.
Sí, sí, però la tècnica, suposo que amb el tennis igual, la forma física en qualsevol cosa te servirà.
Exacte.
Però la tècnica és molt important. Clar. La tècnica i la tàctica és superimportant,
sí, sí,
per,
sí,
portar-te aquest plus en, clar, la competició.
Sí.
És el plus que et donarà que puguis ser millor o pitjor en, sí, la competició.
Sí.
La part tècnica i tàctica.
Exacte. I la combinació de les dues coses...
I llavors ja,
clar, és la que fa...
ho remates.
Exacte.
I llavors ho remates. Perquè a vegades quedes sense fondo o no tens,
sí,
prou,
sí,
per falta d'entrenament i això... Uh-huh. I si tens aquesta forma física ideal, ho remates.
Endavant. El tennis és molt físic, per suposat, tots el tenim al cap, però clar, tècnicament també a vegades crec que ho desconeixem, perquè sí que inclús les posicions del canell, de com piques, de picar més amunt o més avall de la raqueta, clar, són coses que la gent vulgar no hi entenem, però els que esteu entrenant en tennis, això ho tenim en compte i té molt a veure,
Sí. És cert, hi ha infinitat de coses. La veritat és que és una... bueno, és complexa. Al final, si tu vols passar la bola com aquell que juga a la pala de la platja, doncs, clar, bueno, doncs, clar, bé, qualsevol ho pot fer. Però si vols picar bé la pilota, la vols fer rodar i que... La veritat que fa goig, Quan,
no, tu, tant,
quan
tant,
aconsegueixes
tant,
que veus un nano que la pica bé, que juga,
sí,
bé...
I
tu mateix disfrutes, perquè veus que... passes,
sí,
la pilota d'una manera...
I
després hi ha un fet molt important que els entrenadors que tenim, doncs, ho posen en valor i que te n'adones, no?, des de fora. Quan el nano comença, és molt important fer-li una base que comenci la seva evolució ben feta.
Uh-huh. Vale?
Perquè això el que li farà és que al final aconsegueixi, doncs, pujar correctament, perquè si no agafes com una mena de bicis, sí,
clar,
és molt difícil de
treure'ls.
I moltes vegades trobes nanos que no, jo que jugava no sé on, i dic, bueno, però tu no t'han ensenyat que la raqueta s'agafa així, que quan fas de drive és així, quan fas de dreta és... Bueno,
clar,
són cosetes tècniques,
les particularitats de l'esport,
correcte,
del tennis, en aquest cas. Pàdel no, Fran?
No.
Que sé que hi ha cert pique, entre...
Va haver un baixón amb el tennis pel tema del pàdel, que sí que va haver una baixa... Sí, i ara torna a ressorgir, penso, no, el tennis?
El pàdel o el tennis?
No,
el tennis.
Ressorgeix el tennis,
bueno,
perquè va haver una baixada gran a través del pàdel.
Sé que hi ha una mica de pique, entre jugadors i tal, no? Entre disciplines.
Sí, la veritat que sí, bueno, al final és el que fa un esport diu que l'altre no t'agrada. O
sí,
sempre...
això és comú.
I el que fa pàdel dius que no juga pàdel perquè no vol córrer, no vol, no.
Sí.
I és una pista més petita. I és més...
Sí.
El pàdel té una particularitat que els clubs, la banda de la moda, i que és un esport, doncs, que, bueno, que també no és només aquí, que està, la veritat és que està a tot Espanya i com aquell que diu a tot el món, però que és que una, on l'espai que ocupa una pista de tenis en pots fer dos o tres de pàdel.
Clar.
Llavors això, els clubs els dona un rendiment molt gran.
Clar.
A l'hora de lloguer de pistes, una cosa o l'altra. Que això s'ha d'entendre també.
Clar.
Vol dir que hi ha clubs que pistes de tennis les han convertit en pistes de pàdel.
Sí, 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 sí.
I han hagut de combinar doncs una mica tot, no? Per clar. Donar espai a doncs, als gustos al final de consumidor.
No, està clar, està clar.
I modes.
I modes, i modes.
Hi va haver un moment que també va fer furor l'esquaix.
Sí, és veritat, fa uns anys. No, no, dels anys 80-90 era l'esquaix.
Jo jugava, hi havia jugat molts anys. Però i ara, si volguessis jugar a l'esquaix, no sé on t'has d'anar.
La feinada que hi hauria, no?
Ostres. Perquè... Frontón, alguna pista de Frontón sí que se'n veu.
Sí, Frontón sí que queda,
però esquaix, esquaix, no, eh? Clar, hi havia molt amb gimnasos, me'n recordo, i clar,
havia,
i els gimnasos
sí,
ho han...
N'hi havia Calafell, sí. Vull dir, sí, sí.
Ha canviat, sí, que
sap. N'hi havia Comarruga, bueno, Sant Salvador, i no n'hi ha cap...
No, aquí a Vendrell n'hi havia, jo havia anat a jugar al...
Al Rècord.
Al Rècord.
Al Rècord, sí. Hi havia tres pistes.
Sí.
Després hi havia el Tano, que n'hi havia cinc.
Allà a vora Calafell.
Hi havia el... El Sant Salvador... com es deia, l'Otero.
Ah, sí.
També n'hi havia hagut. I després n'hi havia, bueno, hi havia anat a Vilanova i n'hi havia a Torredembarra. No.
I a Barà, potser?
A Barà...
potser ja no, perquè és més...
A Barà n'hi havia anat mai, jo. Bé, no sé si n'hi havia.
Han desaparegut, sí, totes, crec que totes, eh? Però, clar, perquè això, perquè tot va evolucionant.
Ja, ja.
Bé, avui estem parlant de tennis, de la secció de la Lira, i el que sempre expliquem també, punt de contacte a través de la pàgina web, és el més fàcil, trobar el contacte segurament del Fran, que es posen en contacte amb ell, i que està obert, eh? Qualsevol persona que vulgui provar, que no cal, és a dir, que poden venir a provar, a fer un parell de classes, si no els agrada i no és per ells, que no pateixin, que no passarà res.
Exactament.
Però no creiem, jo crec que no, si es prova i es fa, jo crec que poc o molt t'enganxaràs.
El que hi va també ja té predisposició,
sí,
no?
Sí, ja,
que va a provar.
Intenció, ja va amb certa intenció.
I si el monitor barra mestre o que sigui és hàbil...
I ens consta que sí.
És el que deies tu del Jan abans, aconseguirà posar-li un coquet del tennis.
Jo crec que sí, jo crec que sí, i tant que sí. Doncs, Fran, gràcies per venir a explicar-ho, de veritat.
Gràcies a vosaltres.
Per moltes... partides, no sé si hi ha algun crit així d'ànim entre vosaltres, no sé si ànims i raqueta, o ànims i pilota, o salut i pilota, no sé si... No, no...
Sí, no? Potser salut i pilota és l'encertat.
Salut i servei, salut i servei, no? Gràcies, Fran, de veritat, per venir.
Gràcies, un
plaer. Endavant, seguirem parlant. I bé, i encara l'Enric ens ha explicat l'actualitat de coses que s'han fet i les coses que encara s'han de fer a través de la Lira, eh?
Sí, sobretot Enric? Les destacades,
molt
perquè
bé.
De coses n'hem fet moltes,
sí, ja,
ho saps,
ja, ho
ja ho saps. I bueno, la més destacada, bueno, ja en vam parlar, però faré un petit incís del tema de la marató.
Sí, que abans...
La implicació de totes les, de moltes de les seccions a la Lira i de la gentada que vam haver aquell dia, va la secció del patx, del rumicub, del taekwondo, del trapeci, del teatre, vull dir, la sala Pau Casals plena, eh, Xavier?
Feia goig.
Estava present i feia goig, i feia goig. Això pel tema de la marató, de la Míriam, que tot organitza la Mar de Bé.
Molt bé.
Després també la Míriam també va tenir un èxit absolut en el sopar de cap d'any.
Molt bé.
Val? Per socis i no socis.
Sí. Sí.
Això tenia el dubte, per socis sí, i no
sí,
socis.
Sí, sí, sí.
Que ho sàpiga la gent, que fan una gran festassa la nit de cap d'any a la Lira.
Mira, vols saber-ho, aquest any ja no, evidentment, sí, no. Ja s'ha passat.
Sí, sí.
Però mira, pel...
Per socis i no socis.
Uh-huh. Per l'anàtima fent incís,
sí.
Cronològicament hi va haver l'actuació...
Ara ho anava a dir.
Vale, doncs ja està.
No, no, però ara tu m'apuntaràs també, perquè...
No.
No, el tema de la Daniela Carol,
val,
que va fer també una gran actuació a Televisió Espanyola el dia de la... el dia de l'innocent.
Ah,
la gala, no. La gala innocent.
Val, que bé. És veritat.
Se li va veure que és una artistassa.
Sí, tant que sí.
Tot és increïble la capacitat de solidaritat que té.
Ah, i tant.
Val, perquè tot ho dona també per solidaritat als hospitals
sí, sí.
I continua així. Val, i després el desparpajo que va tenir també amb la presentadora, la televisió,
parlant.
Sí.
Que bé.
La veritat és que és una artistassa.
I cantant. Perquè aquella cançó que la va cantar ella, aquella cançó que era en valencià, que era amb honor, o diguem-ne, amb
referència
de les víctimes de la Dana, no? Uh-huh. Per això van triar aquella cançó
sí.
D'un cantautor valencià, que li van demanar per poder-la cantar, i l'home va dir encantadíssim.
Endavant. Que bé, que bé.
I en progressió, perquè els estudis que està fent la Daniela i les classes que m'està comentant el Tomàs, que està donant de cant, vull dir, tot això en progressió. Un dia vindrà el Tomàs,
sí,
que us explicarà
en detall. Sí, podem portar la Daniela.
Sí, que vingui la Daniela també. És que té té tot per davant, és molt jove, sí, sí. I ho té tot per davant, sí. I hi haurà molts èxits, seguríssim, seguríssim. Mm.
Que té una capacitat de solidaritat brutal. Mm.
Clar, eh? Sí, sí, sí.
Això va bé, veritat, tant ella com el seu pare.
Que bé.
Sí. Val, i com a activitats futures, bueno, ahir vam, com deia el Xavier, vam realitzar la reunió de seccions, que vam quedar gratament sorpresos perquè vam venir quasi totes les seccions, teníem la sala de juntes plena, i bueno, i tothom va comentar, doncs, que s'inicien moltes lligues, val? La lliga de futbol sala, dels escacs, de tenis taula, campionats de taekwondo que ja comencem a tenir, un rally d'eslot també que està preparant la secció d'eslot. Bueno, tot just acabar l'any i tot començar l'altre, iniciem lligues i campionats. Fantàstic. Totes les seccions.
I també dir que el club d'escacs va quedar campió de la Copa.
Sí, la Copa Catalana, la Copa Catalana.
Per segon any.
Per segon any.
Molt bé. Que si l'any que ve el tornen a guanyar, podran prendre la copa cap a casa.
Sí, 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 mira que... Sí.
Això es feia, em sembla, antigament amb la Recopa, sí, o amb la Copa,
sí,
d'Europa.
Sí, sí, que cert.
Es feia, doncs mira, pues sí, 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 sí.
Ah, molt bé.
Sí, sí. Doncs fins aquí una mica les activitats passades i futures destacades.
Fantàstic. La newsletter, que diem nosaltres, l'actualitat de la vida.
I si no, poden consultar la pàgina que tenim de la Lliga, sí, de Bandelenca.
Sí, està actualitzada.
I que està... surt tot.
Fantàstic, doncs que ho faci la gent. Que és, com és l'adreça, no ho diem mai, em sembla. Lira Vendrellenca, si busquen Lira Vendrellenca, si Vendrell, ho trobaran. Lira, ja. Lira Vendrellenca, el Vendrell, ho trobaran de seguida, si Lira, no cal aprendre's.
La Lira Blog... És...
No, és liravendrellenca.cat, em sembla. Lira.
Així de fàcil.
Sí.
Però bé, no cal recordar-ho.
La Lira, sí, liravendrellenca.cat.
No cal memoritzar-ho, simplement. Sí. Entrem al déu Google i posem Lira Vendrellenca al Vendrell i ens sortirà de seguida...
Amb això també val a dir una cosa, si em deixes un moment.
Sí.
Que temps enrere la Lira havia fet un butlletí, sí, cada dos mesos, primer cada mes, després cada dos mesos, però això es va deixar de fer.
És una feinada.
No solament això, sinó que quan, entre que portava l'impremta, ja s'imprimia i s'enviava...
Tot caducat,
dia,
tot caducat, ja. I a més, que no és ecològic, jo veia avui, no, en dia...
I llavors, i llavors que la gent no poden consultar aquí.
Sí, home, sí. Vull dir, sí, això que dic, això, més, xarxes socials...
Hi ha gent gran que estan enfadats.
Sí. Ja, sí, sí, encara ja sí, és veritat.
El paper és el
paper. Sí, sí, podreu fer una tirada limitada, però
és que
no, sí,
no té
sentit. No té sentit.
Ja,
no té sentit. No té sentit. Seguirem pendents. Gràcies per tot i ens retrobem d'aquí 15 dies.
Moltes gràcies.
Que vagi
moltíssimes
bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies, bon dia. Adéu.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
I anem a més qüestions. Espai visual, un espai, com sabeu, dedicat a la salut visual amb la òptica optometrista Sílvia Edo, que ja ens acompanya. Sílvia, molt bon dia.
Bon dia, Pere, bon dia a tothom.
Com estàs?
Bé, avui un dia trafegat, però bueno.
A més, no ben sola.
No, vinc molt ben acompanyada. Uh-huh. És una entrevista que l'estava desitjant moltíssim. Portem des del juliol intentant quadrar una data i semblava que avui també havia de fallar, però al final no, estem els dos aquí.
Veus que bé.
I els tres. Perdona, Pere.
No, jo sóc com un moble aquí, no pateixis.
Però bueno,
jo sóc fixa ja aquí, no pateixis.
Formes part de l'espai.
Exacte, del mobiliari.
Tot i que quan porto companyia, sí, llavors acabeu parlant vosaltres dos, o sigui que...
Però perquè tu no prepares les entrevistes, Sílvia.
Perdona?
Tu portes convidat, però no prepares entrevista, perdona. Amb confiança, i amb carinyo. Sí o no?
És que la millor entrevista...
Tu confies molt en mi.
Clar, perquè, home, clar, si no, no vindria.
Jo, els convidats que... Ara parlem allò de la ràdio interior. Quan em portes un convidat, jo el convidat el conec en aquell moment.
Sí.
I a partir d'aquí entrevista'l.
Sí,
no,
sí.
No, tu entrevista'l. Sí o no?
Sí.
Està bé.
Però és que si et poso prova...
No, ho dic en conya, que és molt divertit, de veritat.
No. Bueno, què fem? El
presentem
o no?
I tant, home, ara que n'hem fet menció. Ell... No, presenta'ns-el, sisplau. Qui és? A qui ens has portat avui?
Ens hem portat, a veure com l'explico. De fet, avui serà un programa de controvèrsia.
Val. Bé, ens agraden aquests programes.
Per què? Perquè tu i jo parlem molt del tema de redes socials, sí, de aplicacions, de informàtica,
l'exposició de les pantalles, pantalles retroil·luminades, etc, etc.
Exacte. I llavors, pues hi ha aquell dit que diu, si no puedes con el enemigo, únete a él. I aquí és la... aquí portem el Joan Molines, el CEO de Goil Hub, que, bueno, a dia d'avui ell també és en controvèrsia perquè és CEO de Goil i és una empresa que fa aplicacions, entre altres coses, perquè la seva seu, acaben de posar també una seu física aquí al Vendrell, a la plaça Vella, tot un edifici molt xulo, per vendre coses, doncs això, programes, aplicacions, i treballen amb empreses fora de Vendrell també, i per treballar des del mòbil, des de les tablets i tot això. Llavors aquí és tot de controvèrsia, i aquí us presentem a Joan Molines, que ha estudiat enginyeria informàtica, espero que ho digui bé, perquè... i ha estat a Apple, a San Francisco, i ha viatjat, m'ha dit, bueno, ens ho explicarà ell. Bé, perquè sí. Millor el deixem parlar.
El deixem parlar. Joan, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, molt bé, emocionat.
Escolta'm, abans que res, de veritat, ja de seguida quan he sabut que venies de Goil, tenia previst dir-t'ho enhorabona de la repercussió i de la visibilitat que heu tingut des de que heu arribat físicament aquí al Vendrell, perquè porteu a terme unes campanyes que potser en altres àmbits estem més acostumats, però no amb la proximitat del Vendrell, divertides, trencadores, transgressores, a vegades incòmodes. Vull dir, enhorabona, perquè realment ho esteu petant, en nivell comunicatiu.
Gràcies. Jo considero que no ho estem petant, estem començant, o sigui, portem molts anys, o sigui, ara sí que ens hem fet públics, hem obert a la plaça Vella tot un edifici de comunitat, un edifici on, com bé deia la Sílvia, portem lo digital al món físic, que és, que és part de la missió que tenim a l'empresa, però portem molts anys a Vendrell, l'empresa va començar fa 7 anys.
És a dir, Goil ja fa temps que existeix.
Sí, fa temps, tenim clients... a nivell estatal, l'únic que ara volíem exposar-nos més i que la gent ens coneixés més qui som, què fem i el que ens mou.
Molt bé.
Abans estàvem a la Rambla, estàvem en un segon pis on no ens coneixia ningú. O sigui, per què? Perquè has de venir expressament on estàvem. I abans veníem de l'Eina, on allà sí que teníem molta més exposició, i sempre va quedar allò de... Som més que tecnologia, o sigui, si volem portar a tothom la part tecnològica, que és el que tothom es pensa que està en un cloud, que estan amb empreses molt grans, no, a Vendrell es fan coses grans, i animo a tothom a que vingui, que ens conegui i que vegi que la part tecnològica no és algo llunyà, sinó pot ser molt proper, i el projecte pues tracta de tot això.
Fantàstic, això són moltes coses, que a vegades és cert, i tenim la mala percepció que quan parlem d'informàtica, no, de programacions, d'aplicacions, és això, no? Us imaginem a tots plegats allò tancats en surt una redacció el que estem nosaltres, però en un despatx, digui-li com vulguis, no? Ja tancats en l'ordinador, anar programant,
anar
fent,
no? Exacte. Diem, la cova. Estem tancats a la cova.
I no és cert, i a més les tecnologies avui en dia, les xarxes socials també són un clar exemple de tot això, tot i que hi ha un punt, no?, davant d'un ordinador o davant d'una pantalla, això és lògic, ara en parlarem, que comporta, però és a dir, que té aquest punt d'exterior i cada vegada més externalitzat i més visible. No?
Sí.
I clar, i ara que tenim un punt físic, doncs encara més, encara més.
Sí, al final és com bé deies, és portar el que la gent no coneix, que sàpiguen tot el que pot oferir una aplicació, totes les avantatges que té. Qui hi ha darrere d'una aplicació? Que no som una empresa que no ens preocupem dels clients, sinó a nosaltres ens encanta que vinguin, que ens preguntin, que ens qüestionin, que que ens animin a fer les coses diferents, i què millor que obrir un punt físic en un lloc tan icònic com és l'antic local de Megabyte, que ara ja és el World Hub. Durant molt de temps hem dit l'antic local de Megabyte, ara ja comencem a dir el nostre nom.
I
a més portem tota aquesta esperit i energia de lo que és San Francisco, lo que és Madrid, lo que és Londres, lo que és Barcelona, que és l'experiència que nosaltres tenim treballant per clients d'allà i havent viscut allà, a un poble com Vendrell. Tothom ens deia, Vendrell és el lloc? Doncs sí.
Sí, sí, no? És curiós, és una bona pregunta, no? Per què el Vendrell, no?
Per què el Vendrell i per què no?
Sí, sí, no,
al final tothom sempre va a Barcelona, tothom va a Madrid, però vivim en un lloc on tenim molta cultura, on tenim molta dieta, on tenim molt bon clima, i quina classe d'emprenedors seríem si ens n'anem a lo fàcil, que és marxar a un Barcelona,
etc. No?
Tenim la gran sort de que podem treballar per tot el món des d'aquí. Un gran avantatge és el preu. Si volguéssim haver obert això, o sigui, si haguéssim volgut obrir això a Barcelona, crec que se'ns disparen molt els costos.
Home, el local que teniu aquí segur, perquè el pedazo local que teniu.
Sí, 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 i a més havia de ser aquí local per tot el projecte que estem muntant, i quan tothom ens deia per què el Vendrell, no només ho veiem a Vendrell, sinó tota la zona, tot el que és el camp de Tarragona, també fer gran tot això, perquè hem de ser el jovent que hem d'empujar totes les noves generacions i hem de demostrar que es pot tenir un impacte a nivell mundial des d'un poble com pot ser Vendrell i des de qualsevol altre.
Sí, sí, sí,
i jo animo la gent a provar-ho. Pot ser que surti bé, pot ser que surti malament, però per ganes no serà, i al final sempre ho dic, que l'èxit depèn d'altres i de tot l'esforç que estem fent.
I tant que sí, aquesta mirada sempre exterior, i a més quan parlem de tecnologia i de programació i d'aplicacions, està més que clar, però també un ull posat cap a la proximitat. Jo crec que també el que voleu demostrar és que això, aquest tipus de tecnologia, les aplicacions, el que treballeu i creeu de forma diària també és molt assequible avui en dia a qualsevol empresa, petita, gran, comerç, botiga, no? Beneficiar-se del funcionament d'una aplicació, que té múltiples funcions, encara que a vegades moltes empreses no, ho desconeixen, no?
Sí, totalment. Amb les aplicacions hi ha hagut un... I parlo de l'experiència, porto 15 anys fent aplicacions, les he vist de tots colors, i el problema de fer una aplicació, i dic problema perquè al final és algo que mai he estat d'acord, per més que ha sigut molt lucrat per l'empresa, però el problema de fer una aplicació és que són moltes hores de molta gent perquè vegi la llum. Si necessites programadors, necessites dissenyadors, necessites project managers, necessites moltes iteracions, perquè no és algo que sigui fàcil de fer, no és tan fàcil com potser com potser és una, per ficar un exemple, una web del Wix o coses d'aquestes. Cada vegada ho va sent més, però al final nosaltres sempre considerem que fer aquest tipus de tecnologia és com un art. Per què? Perquè mirem el detall, ha de ser bonic, ha de ser usable, ha de ser moltes coses, i això implica molta gent darrere. Llavors què passa? Que això fa que les aplicacions siguin molt cares i necessites molt de temps. Després d'haver-ne fet moltes naltros, vam veure que hi havia molts patrons en comú amb les aplicacions que fèiem, i vam dir, per què no intentem democratitzar aquest accés? Per què no fem accessible a totes aquestes petites empreses que volen una aplicació perquè la necessiten pel seu dia a dia, i ho fem accessible a un preu econòmic tipus subscripció de Netflix, que al final és com ho fem, i també que es beneficin de tota la nostra experiència, de totes les coses que hem fet bé i les que hem fet malament, perquè qualsevol persona, qualsevol tipus d'empresa, perquè en tenim molt grans i molt petites, puguin tenir una tecnologia que pugui oferir a tota la seva comunitat, com poden ser clients, treballadors, seguidors, el que sigui, sense haver de preocupar-se ni de servidors, ni de bases de dades, ni de res. Que només es preocupin del què volen oferir. Nosaltres ja ens ocupem del com ofereix i lo bé que s'ha de veure.
També és tot el món de les aplicacions, o allò, com aplicar les aplicacions també és inesgotable avui en dia, no? A nivell comercial, publicitari, empresarial, però també intern. Em consta que també empreses internament utilitzen aplicacions pel seu funcionament de magatzems, de relacions, del que sigui, eh?
Totalment, al final, i és normal, la gent es pensa que una aplicació sempre és de portes cap enfora.
Exacte, sí.
Però en fem servir moltes de portes cap a dintre, i és tan fàcil com veure un correu.
Clar.
Acostuma a ser de portes cap a dintre. Aquí un correu, diu un CRM, que és un gestor de clients, els típics ERPs, o sigui, tot aquest tipus de tecnologia que cada vegada està més a l'ordre del dia, moltes fan servir de portes cap a dintre, no fa falta que sigui només de portes cap a fora, i això fa que les aplicacions també tinguin un vehicle molt gran de portes cap a dintre per millorar tota la part operativa de l'empresa. I no fa falta ser una empresa molt gran, sinó si aconsegueix salvar una hora al dia, jo crec que una aplicació
ja
té molt de sentit.
El temps és el bé preuat a qualsevol empresa, i si t'estalvies aquest temps delegant i contractant professionals que t'ho fan fàcil, amè i
directe, doncs millor que millor. A més, físicament també, des que esteu a la plaça Vella, oferiu també serveis, sales, que sí? És a dir, ho heu ampliat una mica aquesta filosofia de Goyle.
Sí, no és tan coworking, ens han preguntat si som coworking, sí. Nosaltres no som coworking. Nosaltres el que sí que oferim és un espai tipus espai obert, li diem, que és que la gent pugui entrar, treballar, fer reunions, estudiar i tot sense cap tipus de cost. O sigui, pot entrar, agafa una taula, es connecta al wifi i pot començar a fer el seu dia a dia. Estem en procés de veure si lloguem sales o no, és algo que estem valorant, perquè al final nosaltres també tenim les nostres oficines allà i tenim gran part de l'equip aquí, llavors hem de veure que tot hi hagi un equilibri. Però sí, sí, nosaltres animem a que tothom vingui. Estem de dilluns a divendres de 8 a 8, més o menys. El dimecres fem xerrades, el divendres afterwork allarguem una mica més. Però sí, sí, a baix hi ha un espai obert on tenen taules, on tenen grades, on tenen les televisions i poden venir a fer xerrades, poden venir a fer presentacions o inclús poden venir a estudiar si la biblioteca està tancada o qualsevol cosa que pugui passar.
Bé, crec que deies que Goyle ja és alguna cosa més, que no pas una empresa de disseny d'aplicacions i de creació d'aplicacions i productes digitals, eh?
Totalment.
Bé. Ara que hem marcat això, ara que coneixem una mica més el Joan i coneixem aquesta iniciativa i aquesta empresa, Sílvia, estàs molt callada, sí que anem cap a la part visual. De fet, ella ho ha avançat, no? És a dir, una aplicació ha de ser operativa, ha de funcionar per alguna cosa, però sobretot, i com a bé digital, ha de ser atractiva, ha de ser visual, ha d'estar ben dissenyada, això canvia completament en moltes ocasions i pot ser com molt dispersa. I aquí és on entra tota aquesta part visual, no?, que parlem moltes vegades, Sílvia, és l'atractiu, la percepció de la part visual, etcètera, que per això l'has convidat, el Joan, una mica per aquí, a banda de l'exposició de les pantalles, que també en parlarem.
Sí, bueno, el fet de convidar el Joan és una miqueta per aquest aspecte. Vull dir una cosa de l'espai on estan situats i de la seva forma de treballar en benefici i en la dinàmica que nosaltres sempre diem. Què passa en les seves oficines amb aquell edifici? Que tenen unes grans finestres per fer tots els descansos visuals de la regla 20-20-20, que és això, descanso de mirar la pantalla, miro a fora i no estic entre quatre parets sinó que hi ha finestra. A més, el tema de que pugui ser accessible també ens ajuda que pugem a dalt a la terrassa i mirem amb visió perifèrica, mirem amb visió natural i ben ampli, i això crec que és super, super important en aquest aspecte, perquè això ho havíem parlat alguna que altra vegada, que ell porta ulleres i de fet ha estudiat per això, està treballant amb això i la seva graduació no li ha variat amb el temps, s'ha mantingut força. Que també hem de plantejar el fet aquest de que m'aixequem molt el problema aquest d'estar moltes hores a distància de prop, però que si fas bons hàbits, que ara ens explicarà el Joan com ho ha gestionat ell, doncs no té per què augmentar-nos tampoc la graduació.
Sí, dius una cosa interessant, i el per què porto ulleres. Jo sempre havia tingut molt bona vista, considero que encara tinc bona vista, tinc poqueta graduació, però tot va ser un estiu que vaig estar molt treballant de nits amb pantalla blanca. I va ser l'estiu, em sembla que era dels 18 o dels 19 anys, que estava a casa amb una àvia i va ser quan començava tot el tema de la programació, i jo com a típic hacker informàtic, freak informàtic, treballava molt de nit i treballava amb pantalla blanca, perquè les pantalles taronges encara no es portaven fa 10 anys. I va ser aquell impàs on vaig començar l'estiu sense ulleres i vaig haver d'acabar l'estiu amb ulleres perquè vaig començar a veure borrós, vista molt cansada, i tot era perquè treballava de nits amb pantalla blanca, que sí que els programes que feia servir eren en pantalla, o sigui, el programa negre, cosa que no em cansava tant la vista, però la típica pantalla blanca que moltes nits, durant moltes hores, em va cansar la vista, i des d'allà que porto ulleres.
Vaja, veus, bueno, una mica demostra això que s'ha d'anar en compte i que s'han de seguir un seguit de consells que sempre ens dones, Sílvia, per intentar preservar el màxim possible la visió quan treballem davant dels ordinadors. Clar, la gran majoria, jo per exemple també segurament bona part de la meva jornada laboral i personal me la passo davant d'un ordinador o d'una pantalla. Clar, vosaltres també treballeu. És a dir, la vostra base de feina són els ordinadors, no, Joan?
Sí, i ens passem moltes hores. O sigui, al final és estar sentat en una cadira on sí que t'has d'anar aixecant, has d'estirar les cames, has de, com bé diu la Sílvia, has de moure't, veure a fora, veure amb vista panoràmica, però són moltes hores davant d'una pantalla que, per sort, ara tots els sistemes d'Apple, de Windows i de més ja porten tipus de eines per no cansar tant la vista, però són moltes hores, i a l'equip jo sempre li dic que la vista s'ha de... O sigui, s'ha de cuidar, perquè un cop perds vista és molt difícil tornar-la a recuperar, a no ser que t'operis.
A no ser
que siguis molt sexy amb ulleres i t'agradin molt les ulleres, sempre millor portar, o si no portar-les. Llavors, és important fer aquests descansos i és important fer servir totes aquestes eines que, per sort, els sistemes operatius ja ens comencen a donar per no cansar tant la vista. Clar. Perquè, si no, és un camí de no retorn.
Però, dir-te que ells, en les seves aplicacions, quan dissenyen les seves aplicacions, perquè això ho hem estat parlant abans, encara que diguis que no em preparen les entrevistes...
Això... Perdó, era per punxar-te.
El que parlàvem és de certs colors no els posen, ja busquen unes tonalitats que siguin visualment agradables perquè no et fatiguis i en el fons et quedis també allà, però que no estressi el teu sistema visual. No, això és el que estàvem parlant una miqueta.
Sí, al final hem de pensar que tots fem servir molt de temps al nostre dia davant d'una pantalla, no només sinaltros que ja comencem a tenir una edat xula, sinó els nens sobretot també es passen molt davant d'una pantalla i les persones encarregades de fer les aplicacions hem de tenir en consideració això. I com ho tenim en consideració? Amb els colors, fem servir sempre paletes de colors que estiguin molt vinculades a uns colors amb altres. Per què? Perquè visualment no ha de cansar. Si fiquem un vermell molt cridaner amb un blau molt cridaner, això a la vista ho cansa i la vista ho passa al cervell, llavors et cansa molt. També la tipografia dinàmica, que algú que té una visió més reduïda vegi l'aplicació sense haver de carregar la vista, fent la lletra més gran, fent la més petita, que ho pugui configurar i que sigui tot dinàmic. Per què? Perquè si sempre fem servir una lletra petita, alguna persona que tingui vista més, o sigui, més cansada, més
dificultats, baixa visió,
ha de veure molt més, o sigui, s'ha d'apropar molt més al mòbil, això cansa molt més la vista, llavors són aquestes petites coses que quan agafes una aplicació ja ho dones per suposat que ho ha de tenir, però des de la part nostra, que som els tècnics que ens encarreguem d'això, hem de tenir en compte quins colors fem servir, quines tipografies, quin tamany de tipografia, perquè al final sigui consistent, sigui fàcil de fer servir i la gent pugui fer-ho tot d'una forma fàcil sense haver de cansar molt.
Ostres. És un tema interessant, en tot aquest disseny visual, no?, de les aplicacions, etc., tots aquests termes digitals, que és molt creatiu, que també és el bo, d'aquest món. Els dissenys també són inesgotables i poden ser de moltes maneres, que crec que és un dels atractius de la vostra feina, també, que la creativitat aquí no té aturador.
Sí, clar, però aquí hi ha un tema important, que és la dicotomia de fins a quin punt sóc creatiu o no. Per què? Perquè al final hi ha gent que ho és massa. Hi ha gent molt més experimentada, com podem ser nosaltres, amb usabilitat, amb disseny, i a més que estan a Apple, que estan a Google, que estan a Facebook, que són els que creen realment la base del sistema, com pot ser iOS, com pot ser Android. Llavors, fins a quin punt és bo ser innovador? Fins al punt que aquesta innovació aporta valor. En el punt en què és una innovació que ja no aporta valor i que tot ho fa més complicat, pot ser molt innovador, però no estàs aportant res a la societat. Llavors, sempre nosaltres ens plantegem de fins a quin punt fem les coses diferent per no trencar el que és la hegemonia visual. I aquest, per mi, és l'art més difícil de dominar. Ostres. I és com, fent servir el que Apple i Google et donen per fer servir els telèfons, rizem el rizo, per dir-ho així, per fer-ho diferent, però que sigui consistent visualment. Ostres. Aquest és, per mi, l'art de fer les aplicacions.
Saps què em recorda? I perdona la comparativa, però com que tenim altres seccions que parlen justament d'arquitectura, etc., és una mica el que li passa a l'arquitectura. On està el límit de l'arquitectura artística, contemporània, i on està el límit de que sigui usable, que sigui còmode i que sigui casa teva. I s'hi troba molt amb aquesta frontera, que també és el que ens expliques tu, no? Una casa ha de ser molt maca i molt moderna i molt transgressora, però si no tens un sofà on descansar o un llit on dormir, no serveix de res. I una mica és això també, és una mica aquesta dicotomia que també estàs explicant, no? Que
sí,
ha de ser
totalment
atractiu i funcional, si no malament.
Sí, perquè si ho fem algú molt atractiu però poc funcional, és com tenir una casa a dos pisos sense escales.
No serveix per res. És evident. I també tenint en compte aquesta part de funcionabilitat, no?, que deies de color, que sigui accessible per la majoria de visions, que no cansi, etc. És un món molt ampli,
Sí, bueno, estaríem aquí hores, i dies i mesos parlant i no l'acabaríem. I part de la nostra feina és vehicular tot aquest coneixement perquè les empreses que no el tenen, perquè es dediquen a altres coses, puguin tenir aquest coneixement ja in situ dintre de l'aplicació sense haver de preocupar-se de si es veu bé, si no es veu bé, si és usable, si no és usable, perquè aquest és la nostra feina, que és la part de... Nosaltres ja ho sabem fer, i cada dia aprenem, però nosaltres ja tenim una molt bona base, llavors anem a veure com això li podem vehicular, perquè qualsevol empresa que no s'hagi de preocupar per això ho pugui tenir, perquè tota la seva clientela o tota la seva comunitat es pugui beneficiar de tot això.
Sí, sí. També recordo a l'inici de...
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Arnau Vilà. A hores d'ara, el líder de Junts, Carles Puigdemont, està reunit amb el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a Waterloo, a Bèlgica. És la primera trobada després que ambdós dirigents tornen a ser escollits com a líders dels seus respectius partits. Aquesta trobada s'emmarca amb l'objectiu de tornar a reforçar vincles entre els dos principals partits independentistes. I el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ajornat, volíem dir, la reunió del govern que avui havia d'aprovar el pacte d'alto el foc amb Gaza, que l'ha acusat a Hamas de crear una crisi d'última hora. En un comunicat aquest dijous al matí, l'oficina de Netanyahu ha assegurat que el grup armat palestí està impedint l'acord i que el seu executiu no es reunirà fins que els mediadors notifiquin a Israel que Hamas ha acceptat tots els elements de l'acord. I el PSOE votarà avui la mesa del Congrés la tramitació de la proposició de Junts perquè el president espanyol Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. Sumat té previst tancar files amb els socialistes per evitar-ho, tot i reclamant més gestos als seus socis. I per una banda, els governs català i espanyol avançaran en el sistema de finançament singular per a Catalunya el pròxim 24 de febrer a Barcelona. Serà la Comissió Bilateral Generalitat-Estat. És la primera de les trobades que s'han acordat per complir els acords d'investidura de Salvador Illa amb els republicans i els comuns. Abans, però, el dia 17 de febrer, hi haurà una primera reunió d'infraestructures on la Generalitat demanarà el traspàs de la línia R1 de Rodalies. I acord del govern espanyol i les comunitats autònomes perquè el govern financi les xarxes més sostenibles que reclama la Unió Europea als pescadors. El pacte permetrà garantir el futur de la pesca d'arrossegament al Mediterrani i també que el sector acabi treballant els mateixos dies que l'any passat. Antoni Abad, president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, n'ha fet una valoració positiva al Notícies en Xarxa.
Al final no deixa de ser una bona mesura per la flota, perquè, bueno, passarà doncs més alevins, passaran per aquesta malla més alevins, i al final el que intentarem és aprofitar de tenir més preu, perquè agafarem teòricament doncs més peixos més grans, amb una talla probablement de més bon valor comercial, no? Diguem-ho així.
La diferència entre les xarxes actuals i les que s'utilitzaran és el llum de malla, és a dir, l'amplada del forat, que augmentarà 5 mil·límetres, de 40 a 45 mil·límetres. I pel que fa al temps, dia de fred invernal amb màximes al voltant dels 12 o 13 graus. L'entrada de vents de gregal porta inestabilitat a la jornada, amb núvols, precipitacions al litoral i prelitoral i fortes ratxes de vent i neu amb una cota que baixa als 600 metres.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Les
11:04, notícies actualitzades, altra vegada, amb les informacions de la xarxa de comunicació local i que ens porten a aquesta última part. Les 11:04, avui dijous, 16 de gener, programa número 3702. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible de veritat, per sintonitzar el 107.1 de l'FM, per internet a www.rtv-alventrell.cat o també a través de televisió. Gràcies, gràcies per fer-ho, de veritat. Els dijous, aquesta tercera i última part està encapçalada pel cinema. Tot allò que ens explica i ens destaca la Belarus, que és l'especialista en la matèria. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i per les trucades pels canals habituals i que bé prou ja coneixeu també. Doncs vinga, explicat tot això, seguim, continuem, som-hi.
Calaixera, un programa únic de tot. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell. Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1.
Cinema. Tota aquesta bona conversa i tota aquesta informació de servei, en certa manera, que arriba des de la secció i que ens arriba des del coneixement i una mica el que ens explica l'Abel Arús, que ja ens acompanya telefònicament com és habitual. L'Abel, molt bon dia.
Bon dia.
Com
bon
estàs? Dia.
Molt bé, una miqueta de fresqueta, però bé, bé.
S'ha notat, aquests dies, que ha baixat temperatura?
Hosti, tant que s'ha notat, sí, sí.
Suposo que la capital també, no?
Sí, sí, jo estic al solet ara, com un llangardàs.
Ah, doncs aquí està tapat, eh? Aquí el Vendrell ara mateix, sí, sí, al matí feia solet, però mica en mica s'ha anat tapant i ara, oidà, el tapat que està ben nublat ara.
Sí, sí, però jo aquí tinc a mitja de Gran Via un lloc on troc a solet, estic allà.
Doncs vinga, va, aprofita-ho, aprofita-ho. Molt bé, Abel, com ho tenim? Com valorem inicialment la setmana, cinematogràficament parlant?
A veure, si hem de parlar del que podem arribar a veure, jo no sé si la cosa pot estar molt bé.
Oi.
Sí que recomanaria possiblement una pel·lícula d'animació i la primera pel·lícula que en parlarem ara. Les altres, mira, qui vulgui veure-les que les vegi, si no que esperin.
Val.
N'hi ha una que en parlaré per l'actriu que surt, perquè és que és una actriu que surt irreconeixible actualment. Ja en parlarem, ja veuràs. Quan et digui el nom, ja veuràs quina és.
Val, val, val. Així, doncs, una setmana fluixeta, doncs, Abel?
Sí, una miquetona, sí, sí.
Vaja. Bé. Bé, però tot i així, bé, sempre és una bona opció en el cinema i sempre
sí,
hi ha
perquè
prou propostes per anar a veure una o altra, o triar alguna de la setmana passada, que també es pot fer això.
Exacte, això anava a dir, que encara teniu pel·lis de la setmana passada que podeu anar a veure, o sigui que...
Comencem pel principi, cap a la primera.
Exacte, ens anem a una pel·lícula que el director, que és Leitch Hanel, va ser guionista de moltes pel·lícules de Sau.
Sí.
Inclús la primera, o sigui que diguéssim la gran obra
maestra. La bona, sí.
Exacte. I també de la saga Insidious. I ara ens arriba una pel·lícula dirigida per ell, Hombre Lobo. No t'has de dir res més, o sigui, és una pel·lícula de terror de Mas Llop.
Va, és la història de sempre.
Exacte. En aquest cas potser canviarà una miqueta, perquè sempre hi ha punts diferents. En aquest cas tenim a Blake, que és un home casat, pare de família, resident a San Francisco, i que torna a una casa rural a Oregon amb la seva família, amb la seva esposa i amb la seva filla. Què passa? Que entremig d'aquest procés d'arribar a casa tenen un accident i l'home és ferit possiblement per un animal. Possiblement, però clar, no és un animal, és un home llop. Què passa? Que ells es tanquen a casa i clar, l'home en el transcurs de tota la nit doncs va patint una transformació. Clar, es transforma en un llop.
Sí.
I llavors la mare i la filla hauran de sobreviure entre l'home llop que està fora i l'home llop que s'ha convertit a dintre, que és el marit o pare.
Uix. Ah, hi ha els dos, doncs. Hi ha un i l'altre.
Sí, exacte. Sí. El de fora no sé si l'arribaran a matar o no, això ho desconec. El de fora ja i el de dintre de casa.
Bojo. Oida.
També s'haurà de veure si aquest home llop podrà arribar a tenir sentiments o no, que això ho desconec.
Clar, a veure si se'n recorda de la seva família, no?
Exacte. Home, seria bo que no hi hagués allà
fetge. Que és dolent. O potser les dues coses. Potser ja estem desvetllant el final, perquè potser acaba, de cop i volta, quan tot està perdut, en recobra una mica la consciència i, no? Saps què vull dir?
Sí, llavors no massa tard perquè ja s'has carregat i ja s'has menjat. No sé.
Això també estaria bé. Per tu estaria bé.
Exacte, sí.
Bé, és una gran producció, és una pel·lícula completa i bé, és ressorgir altra vegada la història de l'home llop.
Exacte.
No, ni més ni menys.
Tenemos que irnos ya, vamos, corre. ¡Deprisa, deprisa!
¡Vamos! ¿Qué era esa cosa, Blake?
Parecía un animal, pero estaba sobre dos patas. Com una persona.
Bé, a partir d'aquí això, la història, i realment es transforma com una pel·lícula purament de terror,
Sí, de les clàssiques, sí.
Que sí, això, una casa al bosc i el que va passant.
Exacte, sí. Jo crec que aquesta pot tenir bona pinta. T'ha d'agradar el gènere de terror, clar.
Val. Aquesta és la que tu recomanes, doncs,
Sí.
Una de les que tu recomanes aquesta setmana, doncs.
Exacte.
Molt bé. Hombre Lobo. Bé.
Sí.
Saltem, canviem, va, que n'hi ha més.
Ara ens anem a una altra, que ja et dic, només parlo per l'actriu que surt i per un actor que surt, perquè si no segurament seria l'última que et parlés i molt poc. Estem parlant d'un drama eròtic que es diu Baby Girl. Com a actriu protagonista tenim a Nicole Kidman.
Hombre.
També tenim a Antonio Banderas i Harris Dickinson, que suposo que deu ser el becari. Què tenim? Doncs tenim un thriller eròtic que ens explica la història de Romy, interpretada per Nicole Kidman, que és una directiva i que té una aventura romàntica amb el seu becari, protagonitzat per Harris Dickinson. Entremig de tot això, ella evidentment està casada amb el seu marit, que interpreta Antonio Banderas, i allà comença a haver-hi, si la gent ha llegit les novel·les aquestes eròtiques, que per mi totes són iguals, no l'he llegit, pel que m'expliquen totes són iguals, és això. Sí, llavors el becari entrarà a la seva vida, perquè anirà a conèixer les seves filles, el seu marit, i bueno, allà començarà a llegir la cosa, però clar, ella vol seguir, doncs, endavant tu, mira.
Molt bé.
Home, se n'han fet moltes de pel·lícules d'aquestes, eh?
Sí.
Jo que aquesta pel·lícula suades ja, no? I suposo que ara escoltareu una mica el tràiler, però es debatrà si amb el marit de sempre, no? L'estabilitat de la família, o l'aventura i el sexe del jove i aquestes coses, no? I després si els li faràs xantatge a l'altre, és que m'imagino, eh? No sé, no ho dic, però m'imagino.
Sí, sí. I cal dir que Nicole Kidman no és Nicole Kidman.
No, 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 és pandereta Nicole Kidman.
Vull... Perquè jo que quan jo la vaig veure fa uns mesos amb una sèrie i la torno a veure ara i dic, ostres, és que no sé què... Bueno, allò que fan els actrius i els actors...
No és una cara, és una pandereta. Vull dir, està tan estirada com una pandereta realment, eh? I és molt artificial, és una cara molt, molt, molt artificial. Bé, és la seva decisió, però bé.
Sí, sí.
Bé, a veure el tràiler com respira. Baby girl.
¿Es que quiere una?
¿Quién decidió meterme en el programa de mentores? Tienes 7 minutos.
A ver, ¿cómo empezó todo?
Me veo a mí misma como...
¿Alguien con ansias de poder?
¿Es así como me ves?
Le gusta que le digan lo que debe hacer. Perdone, no quería. Eso ha estado totalmente fuera de lugar.
Tu comportamiento es inaceptable.
¿Ah, sí?
Bueno... tal qual això una mica com hem explicat nosaltres, eh? A veure, no sembla mal fet, eh? Tampoc, tot i que la història és molt suada i tot i la cara pandereta de la Nicole Kidman, no crec que no està mal feta.
No, a veure, bueno, jo no m'hi ficaré, és una pel·li que no l'obre.
Ja, no, no és el teu estil, i això ja ho crec, ja que no és el teu estil, no.
Bueno, ja no només per l'estil, però és que cada cop que vegi a la Nicole...
Ja.
Ostres, i per tota la rata així no la veig.
Yeah.
A mi em sap greu, però mira...
No, està bé. No, és la teva opinió, eh? I la respectem moltíssim. Jo, a veure, veure-la tampoc la veuria, però arribats al cas... No ho sé. Bé, bueno. Baby Girl, una altra de les estrenes d'aquesta setmana.
Exacte.
Què més tenim?
Ens anem a una pel·lícula dramàtica d'intriga, un drama social.
Uh-huh.
La semilla de la higuera sagrada. Tenim a Iman, que és un jutge d'instrucció que treballa a Teheran i treballa, diguéssim, en un ambient una mica d'inestabilitat política i social. Clar, a mig de tot aquest clima una mica confús, de paranoia, estrany, comença a haver-hi aldarulls al carrer i tot això comença a entrar a la seva vida privada. Què passa? De cop i volta, ell té una pistola a casa i li desapareix. Clar, i ell comença a sospitar a les persones que l'envolten, que són la seva dona i les seves dues filles. I l'ambient comença a trencar-se... Comença a haver-hi bastanta inestabilitat a casa. S'ha de veure la pel·lícula per veure com acaba.
Wow.
No... Clar, perquè... també rep pressions del govern per fer unes coses que no ha de fer
i coses
d'aquestes.
Bé. Bueno, no és una pel·lícula fàcil, no? Em fa l'efecte? No. Té pinta de ser allò bastant profunda, eh?
Sí.
Bé, escoltem una mica el tràiler.
Judicar a vuestro padre. ¿Por ejemplo? Pues el hijab, por ejemplo. Debéis vigilar vuestra actitud, la ropa que os pongáis, los lugares a los que vayáis, quiénes son vuestros amigos, vuestras palabras.
Ahora que eres juez de instrucción, el peligro solo crecerá.
Sí, amor mío.
Las protestas tuvieron lugar en algunos puntos de Teherán.
Les están dando palizas. La tele miente. Mujeres, vida, libertad.
Bé, bueno, és la pel·lícula que va això, tractant temes importants. I des d'una òptica això sí que és diferent, eh? Des d'aquesta òptica... d'això, no? D'un jutge. Bé. Bueno, La semilla de la higuera sagrada. El títol tampoc no ajuda.
Exacte.
El títol tampoc no ajuda.
No.
Canviem de pel·lícula, que n'hi ha més.
Sí, ens anem ara a una pel·lícula d'animació.
Ah, bé.
Comèdia, espionatge.
Uh-huh.
La pel·lícula es diu Norbert. I té la seva gràcia. Jo crec, mira, a mi m'ha fet gràcia. Dic, igual la veig.
Sí.
Sí, diguéssim que Norbert és un espia una miqueta torpe, ¿vale? I que viu a una nació, a un país, a un món que és tot gris, burocràtic i molta tristesa. Què volen fer els governants d'aquest país? Doncs conquerir el seu país veí, que és un petit país, alegre i de color. Què fa? Doncs envien aquest espia per espiar, per veure com poden conquerir-lo. Clar, envien el pobret, que és el torpe, que li surten les coses malament.
Ja. Yeah.
Però clar, com que és gris, el pinten de color. Saps què vull dir?
Que divertit, no? Està, que xulo, la història.
I entremig de tot això, clar, es veurà que el pobre espia, el pobre Norbert, el color se li anirà marxant.
Sí.
Però clar, tot això, el Norbert ja està encantat, se suposa, amb aquest nou país, que és tot alegre, colorit... I a veure com acaba la cosa.
Ah, bé, doncs no té mala pinta, no? És,
no,
és
no,
d'aquelles d'animació una mica especials, no?
Sí, no? A veure, jo crec... Bueno, jo... M'ha fet molta gràcia. Sí. Sí, sí.
No esperem allò una pel·lícula de Pixar ni de Disney, és a dir, un estil molt característic, però, ostres, no sé, està com molt ben plantejada. És molt, no sé, m'agrada molt la història.
Sí, sí.
Es indispensable para la operación mocosa, firmado Rudolf.
No puede ser.
Agente Norbert, a sus órdenes. ¿Cómo me has encontrado?
Está todo aquí, señor.
Estás delatando mi posición. Tengo una cámara oculta.
Ley de arriba abajo, la ley de vida.
Feliz. Vamos a poner orden de una vez por...
Molt bé, és una bona proposta. Norbert, arribarà a les cartelleres comercials, no suposo, Abel?
Jo crec que sí. Val. Jo crec que sí. Sí, sí, sent l'única d'aquesta setmana d'animació.
Val.
Jo crec que sí.
A més, és Buena Vista Internacional. Sí, jo penso que sí, que és una bona distribuïdora. Molt bé, doncs mira, una bona proposta. Norbert, aquesta la tenies en compte al principi o no, Abel?
Sí, sí.
Sí, aquesta és la que deies. Val, val.
Sí, sí. Aquesta és la segona que deia jo que he de dir, de què has de veure.
Bé. Ostres, compartim, Abel, compartim.
Sí, sí.
Va, una altra.
L'altra és una comèdia, és un drama judicial, sobre el món dels advocats i una miqueta de sàtira.
Val.
La pel·lícula es diu El juicio del perro. Llavors tenim una Abril, que és una jove advocada especialitzada en defensa dels animals, i bueno, de cap i volta li venen a la consulta un home amb un gos diguéssim reincident i que té la pena capital, o sigui que el volen matar.
Vaja, pobre.
Que de bones a primeres deia, diu, home, jo defensar un animal d'aquestes característiques i si ha atacat a diverses persones i els ha mossegat i això, jo aquí... I de cop i volta diu, pues venga, va, vaig a defensar-lo. I farà tot el possible per poder-lo salvar. I naixerà una relació entre ella i el gos, en el sentit de relació d'amistat, de comprendre el gos per què fa aquestes coses, per què tal... i haurem de saber si al final l'arriba a salvar o no. Que jo crec que possiblement sí.
Sí, no?
Sí, sí.
Sí, home, però
sí. S'ha de veure la pel·li.
Molt bé. El juicio del perro. És com original, no? També el títol?
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, és tal com ratja.
Sí, sí, sí.
Que...
El juicio del perro. Està en francès, el tràiler?
Sí, no l'he trobat en... ni en català, ni en castellà, ni... Només l'he trobat en la pel·lícula francesa de la setmana i només l'he trobat en aquest sistema.
Bé.
Jo suposo que sí que sí, arribarà doblat, però no l'he trobat enlloc.
D'acord, és a dir, el tràiler sí que potser no s'ha publicat en espanyol, però a les cartelleres arribarà en versió doblada.
Exacte.
Molt bé. Tupi.
Le chien Cosmos.
I en queda una altra encara de pel·lícula, oi, Abel, em sembla?
Sí.
Sí?
Anem a parlar de... Gloria!
I per què ho dius així?
Home, perquè està amb signes d'exclamació.
Ah,
cridar, no?
És veritat, ara ho veig. Gloria! És veritat, és veritat. És veritat,
sí,
ostres.
Sí. Una broma,
no? No, no, sí, 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 sí. Gloria, de què va? Gloria!
És un drama musical del segle XIX i corre per l'any 1800 al Col·legi Sant Ignacio. i a prop de Venècia. És un col·legi de monges i que estudien noies. Que allà hi viu una criada silenciosa, solitària, que li diuen la muda, vale? Llavors és encarregada de les tasques, diguéssim, més humils de tot el col·legi. I ningú sap que es diu Teresa i que té un talent extraordinari en el món de la música. Què passa, doncs? Com que totes elles es preparen per poder fer un concert, ella suposo que s'entrarà al concert i la coneixeran i arribarà a tocar. Tot i que al principi sempre li diuen que ella no té talent, que no sap tocar, que no sé què, però evidentment, com que tothom s'equivoca, al final ella triomfarà.
Clar, tu diràs. Bueno, com us he dit això? Un drama musical?
Sí.
Vull dir, les etiquetes no ajuden massa, però bé, és una...
Sí, clar, perquè serà, proposta. Suposo, la superació d'aquesta noia senyora. Sí. I, bueno, la incompetència que es troba a dalt, que no deixen sortir d'allà, triomfar, bueno, coses d'aquestes.
De criada a músico, no? A musical.
Sí.
Quiero organizar un concierto en honor del Papa Pío VII.
Compuesto por el aquí presente e interpretado por vosotras. ¡Silencio!
¿Qué estás haciendo?
¿Qué estabas haciendo aquí?
¡Gloria! Bueno, es una...
Exacte.
Proposta. Una proposta més.
Sí.
Una
sí,
proposta sí. Més. Són 6 les pel·lícules totals, no? Em sembla que no en tenim cap més, eh?
1, 2, 3, 4, 5 i 6. Sí, exacte, 6.
Les 6 pel·lícules que arriben a les cartelleres, les 6 pel·lícules que ja queden a disposició de l'audiència, la seva tria i la seva decisió.
Exacte.
Ni més ni menys. Però ja em quedo amb la de Norbert, la d'animació. Sí, m'ha agradat molt.
T'ha agradat, eh?
M'ha agradat molt la història i m'ha agradat molt com està dissenyada, per entendre's, com són els dibuixos. M'ha agradat molt, perquè així fugim una mica de l'estil habitual de Disney i això, saps què vull dir?
Sí.
És diferent.
Sí.
I ja sap l'audiència que en temes de cinema, lo diferent ens agrada. No, Abel?
I tant, sí, i tant.
Fantàstic!
Si no, és molt repetitiu.
Per això, si no, tot és lo mateix, falta d'idees i aquestes coses que a vegades critiquem.
Exacte.
Molt bé, Abel. Gràcies per explicar-ho una vegada més, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
I això, ens retrobem dijous que ve.
Perfecte, aquí estarem.
Molt bé. Bon cinema.
Adéu, bon cinema.
Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa nada. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
Anda y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell
y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
al matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
...977-15-70-69... arribem, queda pocs segons per dos quarts en punt de 12... i temps per la participació per les trucades. Ja hem dit el telèfon, però també podeu participar via WhatsApp al 638-58-99-88. Va, tenim ja primeres trucades. Bon dia. Hola? Hola? Bé, en principi teníem algú per aquí, però veig que hem perdut aquesta connexió. A veure si la podem recuperar, eh? Recordem el telèfon. 977-15-70-69. Alguna cosa no ens impedia poder escoltar la trucada, però a veure si la podem recuperar. Com dèiem, 977-15-70-69. Bon dia.
Quin trio, Pere?
Jan Papalet, sí senyor.
Bon dia.
Eres qui havia trucat abans, Abel?
No, Jan, perdona. Aquí que ho tenies groc.
Val.
Seré el segon jo.
Val, no, era la, bueno, hi havia l'Abel, eh? Aquí la trucada retinguda abans era l'Abel de cinema.
Sí, però ara m'ha marxat amb mi i t'ho has de trucar.
Val. Bueno, ja està. Més.
I el cas és que ja t'has solucionat un, ara falta l'altre.
Correcte, bé, que tornin a trucar aquí seguit. Molt bé, què dius, Jan, com va això?
Mira, saps que hi havia una cantant que es deia Cecília?
Sí.
Que va obrir un accident?
Sí,
doncs
sí.
Aquesta no li toquem mai cap cançó. Què et sembla si en busquem una d'aquesta?
Doncs vinga, Cecília...
La que t'agradi més en tu, Pere.
Vinga, a veure què em surt per aquí. Cecília, Jan Papalet...
Home, vinga. Segur que et sortirà a mi, querida Espanya. És Espanya mia, és Espanya nostra, aquesta.
Val, vaja, quina em surt d'aquestes. Molt bé, doncs vinga, la buscaré de seguida. Ara de seguida aniré a buscar-la. Fantàstic.
A veure, jo no et poso l'himne del Barça perquè no ho soc, eh? Si no, et posaria l'himne del Barça.
Bueno, l'himne d'això, que no, el de la Real Societat. Té himne la Societat o què? Ho saps? Sí, sí, té,
jo,
sí?
Tinc, jo com me truco al mòbil me sona cada vegada.
Ah, sí? Home, pues ja te'l buscaré també, mira, ja te'l buscaré.
No, sí, el tinc jo toco sempre que vull jo.
Mira, doncs, pues, fantàstic. Doncs, home, sí que últimament podíem posar el del Barça, sí que és cert, sí, eh? Que està sent brau, el Barça.
Per això que un altre te'l dedicarà, però jo, com que no sóc del Barça, no t'ho puc dedicar, aquest.
Clar, no, ja ho crec. Bueno, molt bé.
Bueno, demà l'últim dia de la setmana, no?
Demà últim dia de la setmana, demà divendres, ja.
Doncs, noi, visca tots els calaixeros i calaixeres i visca la cuina, sobretot. Vinga.
Visca!
Que vagi tot bé i fins demà, Pere.
Gràcies, fins demà. Adéu, Jan.
Adéu.
Hola, bon dia. Hola?
Hola, bon dia.
Bon dia, Maria Carme.
Què?
Què dius?
Mira, fa un fred que pela.
Fa fred, oi? A més, ara, com que ha deixat de fer sol, doncs encara sembla que s'accentuï més el fred.
Ah, això mateix.
Que sí?
Bueno, avui també estaven a menys 1, Quan m'he aixecat, estaven a menys 1.
Sí. Glaçades. Aquests dies tenim glaçades a la nit. Sí.
Bueno, entre los guants, entre los abrics més grossos, les bufandes i la feng.
Ho traurem pocs dies per això, però bueno, mira, la qüestió no és que faci fred. A més, és la setmana dels barbuts, així que ha de fer fred.
Bueno.
Demà Sant Antoni.
Ah, sí.
Demà és Sant Antoni.
Sí,
Sant Antoni dels burros.
Sí.
És veritat. Demà és Sant Antoni dels burros, el 17 de gener, i el 13 de juny és Sant Antoni de Pàdua.
Ah, sí, Sant Antoni de Pàdua era el meu germà.
Molt bé.
Saps per què?
Per què?
Perquè resulta que quan era petita, el meu pare tenia una llegua i em va caure.
Ah.
Vaig caure de la llegua aquesta.
Sí.
Se va espantar i vaig caure. Em vaig trencar el braç, llavors el colze, la muñeca, la cara feta un mapa, i llavors aquello que feien la gent gran. Oi, le tienes que... Porque això ha sigut un milagre, ara que no s'havia fet res, que no sé què. I fins que vaig vist que la meva mare, jo tenia 7 o 8 anys, me va anar pagant el Sant Antonio de Pàdua.
Ah. Ostres, mira, que curiós. Mira quina història familiar més xula, Maria Carme.
Sí, pues mira.
Ostres.
I fins a llavors, i quan llavors vaig a caminar, porto aquell sant.
Molt bé.
Perquè m'acompanyi.
Clar, Sant Antoni de Pàdua, molt bé.
Doncs
demà no, demà és Sant Antoni dels burros o dels porquets. Però bé, bueno, m'ha agradat molt aquesta història, m'ha agradat molt.
Mira, una, bueno, jo també tinc una altra que també un altre dia te l'explicaré, que aquesta va ser una casualitat de la vida i escolta, i jo en aquell moment vaig dir que creu que Déu existe.
Ah, ostres, eh? Sí?
I ja és això. Un altre dia te l'explico.
Vinga, doncs va, recordem i me l'expliques, per això sobretot.
Sí, sí, perquè és
que, no
és que estàvem fent el Camino Santiago, eh?
Ostres.
Sí, sí,
val.
I llavors... I, però això t'ho explicaré demà quan te truqui.
Doncs vinga, va, això, farem com les sèries, posem punts suspensius, continuarà i demà ho acabem d'explicar perquè així l'audiència està atenta.
Hombre, clar, llavors, llavors.
Fantàstic. Molt bueno, bé, ja alguna cançó? El, sí.
Espera, ja que havia dit el Jean Papelet de la Maria i la Cecília.
Sí.
Aquesta està ai, però no sé si era la de la Maritrini. Me sembla que era un ramito de violetes, era de
no,
la
Maritrini. No, la Cecília la té, perquè jo estava buscant i m'ha sortit, De fet, és la que tenia, és la que tenia preparada per posar a Cecília. Un
pues
ramito
mira.
De violetes, sí.
T'has una conta?
Pues mira, veus?
Pues bueno, mira, la poses per tots dos.
Doncs
ja
vinga,
està.
Així ho farem. Ves quina connexió? Molt bé. Doncs
bueno,
he posat Cecília aquí a l'ordinador i m'han sortit... La que a mi m'ha sortit és aquesta, un ramito de violetes.
Sí, sí, sí.
La posaré de seguida.
Pues
molt bé.
Vale.
Bueno, gràcies,
adéu, Pere,
que vagi
molt
bé.
Bé.
Adéu, adéu, Maria Carme.
Lo dediques per l'audiència, però ja saps tu que almenys a tots que sentin la calaixera.
I tant, que sí, de part teva. De part teva.
Vale.
Adéu, Pere. Adéu.
Fins demà.
Hola, bon dia.
Em toca?
Margarida, sí que et toca,
bon
sí.
Bon dia.
Com estàs?
Escolta, t'acabo d'enviar una cançoneta.
Sí, el xacassà del tren, i m'imagino sí. A qui va dedicada.
A tots els que patim la R4, R2, la rodalia de tren.
Ja ho crec.
Perquè ahir ens va passar una d'aquelles del llibre, perquè
sí?
Tu dius que menys un grau, oi que sí?
Sí.
Doncs ahir estàvem esperant que vingués el tren, després saltar el tren de mitja horeta, o sigui, a dia d'arribar al del tren de les 7 i 5.
Sí.
I ens van tenir mitja hora plantats a l'andana, i a més l'andana que dona direcció a Barcelona, diguem-ne, que no és que la cantó que te queda a l'estació que tu pots refugiar una miqueta allà dintre, no,
sí.
Toca l'andana i baixava un fred horrible i llavors el tren marcava l'aplicació perquè la gent mira l'aplicació i es fica dintre del túnel i quan arriba el tren surt.
Sí.
Doncs marcava l'aplicació que estava a punt d'arribar el tren i només feien passar trens de càrrega i el nostre no passava.
Ostres.
I ens van deixar allà plantats mitja horeta esperant que arribés el nostre tren.
Vinga.
I llavors estàvem glaçats, no lo siguient, jo no notava les mans, els peus, la gent ballant el Charleston literalment a tota l'andana.
Per escalfar-se, no?
Per escalfar-se perquè estaven trinxats, la gent estava picant de mans com si anéssim al col·le. Al pati, perquè estàvem completament glaçats i jo pensava entre mi, no tenen pietat ni vergonya, perquè a vegades és que sempre n'hi hauria d'una per explicar el tren,
no, sempre,
perquè,
sempre
perquè vull dir, jo sempre dic, bueno, la pitjor de totes va ser el dia 20 de novembre que em vaig quedar tancada 4 hores al tren.
Bojo.
4 hores,
que es diu aviat.
4 hores, de 2:45 del dematí que vam agafar el tren fins a arribar a Plaça Catalunya, que havia d'anar a Plaça Catalunya, vam arribar a 2:45. I la veritat és que va ser... sí, sí, i en una dels sectors vaig quedar-me tancada, ens vam quedar tancats dintre d'una... o sigui, entremig d'un polígon industrial, que evidentment, no, si estàs en una estació més o menys pots sortir, m'explico, o entrar
clar.
O el que sigui,
sí.
Però a més estava bevent molt poca aigua perquè els lavabos estaven espatllats. O sigui, aquell espai de temps vam estar 3/4 d'hora.
Ostres.
Aquesta cançó dedicada per tots nosaltres.
Vinga, doncs ell...
Jo crec que d'alguna manera un dia la Renfe arribarà bé.
Esperem que sí, que un dia es pugui acabar d'arreglar. No sabem si trigarà molt, sí, que suposo sí, que sí, però que almenys sí, sí. El servei pugui arribar a les expectatives dels seus usuaris, que és el mínim,
sí,
no?
Sí,
és el mínim.
Perquè és que vam cap a la fi... Jo ja sé que nosaltres som el que menys diners genera. Perquè ara generen les mercancies.
Bé,
però una miqueta
no,
d'humanitat, si
però no, principi, que home, jo crec que també el transport col·lectiu ha de ser important. Doncs el xacatxà del tren, del consorcio, per totes aquestes persones que pateixen diàriament la situació de Rodalies.
La matèria, perquè el conductor del tren d'aquest dia del 20 de gener
sí.
Ens va fer baixar una vegada del tren perquè havíem de canviar de tren, perquè vam canviar 3 vegades de tren, i van dir que este tren tiene que circular libre de matèria hasta Hospitalet de Llobregat.
Ah, de matèria, éreu matèria vosaltres.
Libre de materia.
Ostres, Déu-n'hi-do, una bona manera de... Una bona manera, de matèria orgànica, no? Una manera, una bona manera de referir-se
als usuaris.
Als usuaris.
Jo segurament que era una cosa tècnica i se li va escapar. Saps?
Segurament, però matèria, això, matèria orgànica, no? Perquè si no, no s'entendria.
Jo no sé, mira, ens ho prenem a broma avui, perquè
no,
aquell dia
no,
em patia moltíssim.
Sí, vaig
sortir amb molta ansietat, vaig arribar allà on t'havia d'arribar, sort que els meus companys no estaven esperant, diu, no sé ni com no has tornat cap a casa, dic, home, no sabia que em passaria això tampoc. M'explico, i vaig arribar tard a classe i em van deixar sentadeta, tranquil·leta, em van portar molta aigua perquè no havia begut d'aigua per res, perquè clar, estava tot espatllat i llavors era una miqueta complicat. I sí, la gent era molt angoixant sentir com deies, ostres, escolti, perdona, trucant per telèfon, no, mira, que això s'ha de... Vés a la carpeta d'aquí, agafa'm això, o truca, arribo tard a la visita del metge. I aquestes trucades també angoixaven, saps, aquestes converses.
És clar, és un mal de
cap. Jo no tenia que fer res de tot això, però la gent anava molt angoixada.
És un mal de cap. Molt bé.
Que m'he dedicat a tots els que patim la Renfe, inclús els conductors de tren, que segurament que
segurament,
no
passen. Segurament, sí, clar, no tenen cap culpa, ells, pobres.
No tenen cap culpa.
Doncs vinga, també per ells.
Una abraçada.
Igualment, vinga. Una abraçada.
Adéu,
Margarida. Saltem de línia. Bon dia.
Buenos días.
Hola, Pilar.
Hola.
¿Cómo estás?
Que yo, bien, procuraré no subir en el mismo tren que suba Margarita. Porque si no, parece que la va persiguiendo los...
Però és cada dia això, poc o molt és cada dia, home, aquestes situacions són una mica extremes,
sí.
Però poc o molt cada dia hi ha retards, hi ha dificultats.
És veritat. Bueno, pues nada, yo aquí estoy haciendo mis llamadas a los mayores.
Qué bien.
Y se me ha ocurrido, escucho así de poquito a poquito, entre llamada y llamada, voy escuchando la radio.
Gracias.
Y si puedes ponerme, si la encuentras, una de la Orquesta Mondragón, que se llama, me parece... La ciudad de cemento o algo así, es de la Orquesta Mondragón, porque hablan del estribillo, es corazón, corazón de cemento y de hormigón, ¿no?
Vale.
Algo así.
Perfecto. Doncs vinga, la busco de seguida, segur que la trobo,
vale.
Seguríssim. Molt bé.
Pues venga, buenos días.
Gràcies, i molt bon dia, igual, Pilar, que vagi bé.
Adéu.
Quatre minuts per tres quarts de dotze. Petició d'en Jan Papalet, recordant a Cecília. I també una mica jo, a petició, o la Maria Carme també s'hi ha afegit, amb aquest Un Ramito de Violetes, dedicada cap a tota l'audiència de part seva.
Tenia l'hombre un poco de mal genio. Y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina. ¿Cómo será aquel que tanto la estima? Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día. Ilusión de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién
quien la mandaba flores por primavera, quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. Al volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Él su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de
Cecília? També va marxar molt jove, una altra veu d'aquelles massa jove, silenciada a causa d'un accident de cotxe, com en recordava en Jan Papalet. I una de les seves cançons conegudes, aquest Ramito de Violetas, que ens demanava el Jan, però també sobretot s'hi afegia la Maria Carme. 977 15 70 69, més trucades. Bon dia. Hola.
Bon dia.
Bon dia, Maria Rosa.
Bon dia.
Com estàs?
Hola.
Tot bé? Què ens escoltes?
Sí, sí, t'escolto.
Tot bé, dic, Maria Rosa, tot bé?
Tot bé, tot bé.
Me n'alegro, fantàstic. Ara
s'està posant núvol cada
vegada més. Sí, 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 sí. Ja, sí, sí, està completament tapat, eh? No, no sé si ha de ploure, però ho semblaria, ho semblaria.
Escolta,
digues.
Si jo tuviera una escoba.
Vinga, si jo tuviera una escoba, quantes coses barreria?
Si jo en tingués una, també es compraria tantes coses.
I tant, i tant. I la pols seria el de menys, eh que sí, Maria Rosa?
I tant.
Estic molt d'acord amb tu, estic molt d'acord amb tu. Molt bé, doncs la buscarem i la posarem.
Molt bé, gràcies.
Gràcies, una forta abraçada.
Igualment.
Adéu, adéu. Oh, i tant, quantes coses escombraríem amb una bona escombra. I com dic, no pas la pols ni la brutícia, no. I vinga, petició musical. Bé, petició musical, reivindicació que fa la Margarida Minguella amb aquesta cançó. El xacatxà del tren del Consorci, dedicat a aquells usuaris i a tots aquells que els hi toca patir Renfe Rodalies cada dia, però també conductors i ferroviaris en general. El xacatxà del tren, que gusto da viajar cuando se va en estrés, pues parece que el amor con su dulzón va y ven, produce más calor que el chacachá de tren. Al regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor, el billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, que gusto da viajar cuando se va el express, pues parece que el amor con su dulzón va y ven, produce más calor que el chacachá del tren. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al
momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express, al compás del chacachá, del chacachá del tren. Me gustó da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor, con su dulce vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va en express, pues parece que el amor, con su dulce vaivén, produce más calor que el chacachá del tren.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Pilar, si no he entès malament, es demanava una cançó de l'orquestra Mondragón que parlava de, no, de Ciutat de Cemento, alguna cosa així. La referència que jo he trobat és aquesta, no sé si ho és, i el títol és Corazón de Neón. A veure si l'hem encertat, i si no, la seguim buscant. Caramelo con el veneno de la ciudad. La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad.
La ciudad contra Dios y el diablo al funcionar.
escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
Doncs això que dèiem amb la Maria Rosa, si tinguéssim una escombra, quantes coses escombraríem, quantes. Però bé, posem la versió de Los Irex, com ens ha demanat ella.
Quiero una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero que es la causa y el motivo hay de tanto desespero. Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Muchachos, os voy a comprar una escoba cada uno. Barrería, cuántas cosas barrería, cuántas cosas barrería.
Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
Doncs ja està, hem esgotat el temps, hem esgotat les tres parts habituals i diàries d'aquest espai, arribem al migdia, posem el punt i final. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per fer-ho possible, gràcies per ser-hi, i això demà, que som divendres ja, i tornarem a ser puntuals a partir de les 9 amb 3 hores més de contingut i amb 3 hores més de programa. No hi podeu faltar perquè sempre passem llista. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Calaixera, un programa única de tot. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue.